Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ràdio Vila-real i el Villarreal Club de Futbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think
molt bon dia, salutacions, una jornada més, ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada, 12.2 minuts en aquesta jornada de dijous 14 de novembre, una jornada que, com sempre, ve carregada de convidats que de seguida repassem i presentem. Oh, yeah, yeah, yeah. I don't care, as long as you just hold me in. Convidats, per exemple, en clau política, en aquesta jornada d'avui rebrem a diferents representants polítics, en aquest cas la que era cap de llista de Més Compromís, també forma part de Compromís de fa molts anys, Marta Sorlí. No ha tingut aquesta representació finalment al Congrés, no ha eixit cap escó de la formació de la província de Castelló, però abordarem amb ella aquesta actualitat després dels resultats electorals i dels acords anunciats. També parlarem d'aquests temes amb altre representant polític. En aquest cas, per part del Partit Socialista, ens acompanyarà Javier Serralbo, però també tindrem temps de parlar d'altres assumptes. Per exemple, la UNED. Demà ha programat una nova sessió del cicle Conferències Blanques en un horari no habitual, per així dir-ho, no és la primera vegada, però sí trenca, diguem, la dinàmica de que siguin de vesprada. Serà demà a migdia. Per què? Perquè està adreçada aquesta jornada que parla respecte a les manades i el ciberespai als estudiants, a la gent de secundària, també a qualsevol persona que estigui relacionada en el món educatiu, pares, mares, no, que tinguin interès també en conèixer com abordar aquesta situació que s'està convertint també en un veritable problema. Doncs bé, parlarem amb Maria Bernardina Alonso, que serà la ponent d'aquesta sessió. I més temes, avui és el Dia Mundial de la Diabetes i per això hem parlat amb el doctor de CINFA, Julio Macet, respecte a la diabetes, però en una franja de població, en els més joves, en la població infantil, per tal també de donar aquestes pautes i recomanacions en cas de que els fills i filles puguen patir aquesta malaltia, la diabetes. I també avui parlarem, com fem cada dijous, o intentem fer cada dijous, si l'agenda i els viatges de la convidada ho permeten, amb la directora general d'Internacionalització, Maria Dolores Parra. En aquest cas ens parlarà respecte uns premis que dona IBACE en el si de la Fira Cebisama. Ens anunciarà també cap a on anirà aquesta línia de reconeixements en 2020 i també estava, si no acabat ja, en una jornada que s'estava organitzant per tal de conèixer els pormenors de les exportacions a Aràbia Saudita. Així que amb ella parlarem també d'ací una estoneta, així que aquests els continguts, també repassarem actualitat provincial i local, i com són tantes les veus, anem a començar ja molt ràpid, de seguida mirem quina és la previsió meteorològica, perquè a hores d'ara, sí, dels estudis que tenim aquesta vista meravellosa des de l'edifici de Caixa Rural Vila-real, algun que altre núvol que amenaça pluja, tot i que la probabilitat hacia la localitat només és d'un 5% des de migdia fins a les 6 de la vesprada i desapareix a partir d'aquesta hora. I sí que la part final del dia no s'esperen precipitacions, veurem si es complís o no, perquè algun núvol que sembla portar aigua sí que ven. En quant als termòmetres, avui les mínimes 9, màximes de 18, una situació que va a la baixa. Demà i dissabte, diumenge, podrien recuperar-se, almenys així ho indica l'Agència Estatal de Meteorologia, però demà podríem estar en temperatures entre el 7 i el 16 i dissabte baixarien, com hem dit, una miqueta més, estaríem entre els 5 de mínima i els 14 de màxima. Així que veurem si es complís aquesta probabilitat i també la pluja, que podria fer acte de presència, segons dèiem l'Agència Estatal, el diumenge i també dilluns de la setmana vinent. Doncs ara sí, repassats els continguts, fet l'apunt meteorològic, anem a mirar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter. I don't like nobody but you, baby, I don't care. I don't like nobody but you, I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby.
Mirem, en aquest cas es parla de Jorge Lorenzo. Sembla que ha convocat fa una mitja hora aproximadament una compareixença i alguns mitjans, no?, diuen que ho anuncia o ho ha convocat per anunciar la seva retirada. És jove, però sembla que és això, el titular de la majoria dels diaris coincidís en que Jorge Lorenzo anunciarà avui su retirada en una conferència de premsa en Gesta. Així que aquesta és la notícia. Es retira i ho farà en el circuit de Gesta, arropat pel director de Dorna, en una sala de premsa en la que s'espera que estigui acompanyat de diferents companys, pilots que han guanyat també diferents campionats. Doncs bé, ahir era notícia David Villa, avui Jorge Lorenzo, perquè també deixa la seva disciplina esportiva. Dia Mundial de la Diabetes, ja ho havíem comentat, avui un dels temes ens aproparà aquesta jornada, però també des de, per exemple, la Generalitat Valenciana, el perfil de sanitat, es parla i es fa ressò amb aquesta etiqueta Dia Mundial de la Diabetes. Os recordamos que controlar el impacto de esta enfermedad está en manos de todos. Juntos podemos conseguirlo. Este es el mensaje y una dada son más de 407.000 personas afectadas a la comunidad valenciana, más de 44.000 a la provincia de Castelló. Así que esta es la jornada en la que es visibiliza también encara més aquesta situació, aquesta malaltia de la diabetes. Més assumptes que topetem a hores d'ara també a les xarxes socials. El rei està a Cuba i s'ha destacat les seues paraules. Sembla que ha fet un al·legat per la democràcia i els drets humans. Segons destaca, per exemple, El País, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se defienden los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Així ha estat part del discurs del rei Felip VI a la seva estància a Cuba. I també, per exemple, destaquen curiositats, no? Almenys 15 Rolls Royce nous van arribar al Palau. En aquest cas es parla del rei de Suazilàndia, que sembla un... No, pues, és un país real, no? 14 esposes i la mare del rei després, 12 camions carregats amb uns 80 BMW. Així que també no és el rei nostre, no ha sigut així, sinó també els luxes d'altres països, com en aquest cas Suazilàndia. Doncs aquest és altre dels assumptes, però es parla també d'esports, en aquest cas Ajax és una de les notícies que veia, no? Me pensava jo que era esports, però no està escrit igual, no és en jota, és en Y. És un raper que sembla Ajax, que ha amenaçat de forma violenta uns menors que l'estaven mirant a l'aeroport. Pues bé, una topetada amb joves d'aquest raper a l'aeroport, i com ha quedat gravat en imatges, doncs molts els comentaris i les reaccions, diu la gent que ha sigut lamentable aquesta actitud que ha tingut cap als joves. I més assumptes, per exemple, es parla de Radiotelevisió Espanyola, RTVE, en aquest cas perquè ha anunciat que es nega a emetre o a optar a l'emissió de la Supercopa d'Espanya que es jugarà a Aràbia Saudí. Diu, si en Radiotelevisió Espanyola apostem per l'esport femení, què fem en un país on les dones són empresonades per defensar els seus drets? Doncs bé, no optarà a emetre per això, perquè diu que aquest país vulnera els drets humans i també no comparteixen la censura que fan a les dones en alguns àmbits. Doncs bé, aquests són els principals assumptes que topetem en aquesta jornada. Anem a fer una xicoteta pausa, de seguida repàs d'actualitat política i comencem amb els primers convidats.
Servilín Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Recorre la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu.
Doce, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com havíem comentat abans d'aquest paronet, anem a parlar d'aquesta actualitat política, com sempre, de la mà de Susana Pérez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Doncs avui què tenim?
Pues bueno, ayer en una noticia de última hora veíem que en el recompte de, en Vizcaya, en les taules electorals, se van detectar diversos errors. Això quantificava un total de 200 vots i ha fet que passara l'escó de Partit Nacionalista Basco al Partit Popular. En qualsevol situació no tan ajustada o tan apurada com la d'ara, pues quasi que no s'haverà notat. Però clar, si ahir parlàvem que la investidura de Sánchez era possible perquè comptava en l'ajuda de nacionalistes i regionalistes, sumaven 160 diputats, en els 668 sis i l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya, n'hi havia més sis que no en la càmera, per lo tant n'hi havia possibilitat, perquè segons estableix la Constitució, per a ser investit se necessiten o 176, que és la majoria en la primera volta, o que isquen més sis que no en una segona volta per a que la persona que va a la investidura se puga investir, és a dir, la persona de, en este cas que seria Pedro Sánchez, pugui optar a la investidura. Però claro, ara ens trobem en un nou escenari, perquè ara baixa, estem en 176. Ens trobem en la complicació de que n'hi haurien més no que sis. Si la coalició d'Unides Podem sumen 155, el Partit Nacionalista Basc, el Partit Nacionalista Basc en suma 6, més Compromís, més País, 3, en el Partit Regionalista de Càntabro, en el Bloc Nacionalista Galego i en Teruel existe, el candidat arribaria a sumar 167. Entonces ja necessitaríem, a més de l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya, la de Bildu. Hasta ahí bé, ja tenim dos que proposaig per estendre, per que vagin a l'abstenció. Però clar, ara Arnaldo Otegi ha eixit, que és el coordinador de la coalició, dient que no li valen retocs, que els retocs de xapa i pintura de la Constitució de 1978, pues que allò ja ha passat de moda i que la xapa i pintura ja no se porta. Palabres textuals. Que solo estará al lado de la coalición de izquierdas si da una respuesta positiva a la agenda democratizadora. Una agenda que s'arreplega en les declaracions de la llotja del mar, que en ausència del Partit Nacionalista Basc van subscriure 12 formacions el passat 25 d'octubre. D'aquesta forma, a través de paraules textuals, si se abre una oportunitat en esta direcció, estaremos encantados i no estaremos enfrente. És dir, si ja veiem un escenari possible de que Pedro Sánchez fora investit, ara, bueno, necessitaran que Bildu també s'abstenga i Bildu ja ha dit el que ell vol per poder estendre's.
Tenen feina, negociadora.
Vale? Però tot això també ens diuen, entren en escena la part de dretes i diu el president de Vox, Santiago Abascal, que se reunirà pròximament el líder del PP, Pablo Casado, per a valorar els resultats de les eleccions generals celebrades el passat diumenge. Diu que ja han tingut el primer contacte, que s'han felicitat, però que a la vegada estan preocupats per el nou arc parlamentari que se presenta davant. I ell diu que si Casado vol, que se presenta la investidura i parlaran. Diu Abascal en una entrevista que ha replegat Europa Press, en la que ha insistit que Vox no apoyarà ni s'abstindrà en la formació de ninguna opció de govern en la que participi el Partit Socialista. Diu el líder de Vox que arremet una altra vegada contra el preacuerdo senyal entre Pedro Sánchez i el candidat Unido Podemos, Pablo Iglesias, per a un govern de coalició. I ha reconegut que preferia un pacte entre el PSOE, PP i Ciudadanos. Tres partits que al seu juït diu que tenen coincidències. És dir, considera que el PSOE, el PP i Ciudadanos tenen més coses en comú
que
la formació que vol fer Pedro Sánchez. I ell apunta en aquesta línia. Per una altra part, pues bueno, hi s'ha importat en el periòdic algo que mos crida molt l'atenció. Una llista ideològica sobre jefes de Mossos, ¿vale? La porta diu: listas ideológicas sobre jefes de los Mossos. Patriotas, catalanistas. Rojo o moderado. És dir, n'hi havia un document intern on separaven els Mossos, que és un cos per mantindre la... que la ciutadania tinga, puga viure en tranquil·litat, on els separaven entre patriotes i catalanistes, rojos o moderats. Bueno, és una cosa que jo pense que la gent se ho tindria que fer veure. Però bueno, en aquestes cosetes deixem el panorama de la pròxima investidura i el guant que ha llançat Santiago Abascal per a que no se conforme
el govern
que en aquest moment estan
barallant, no?
Volen formar.
Pues ja ho veurem, moltes negociacions per fer, a veure si se mengen els torrons ja aclarits o no. Ja ho veurem. Doncs, Susana, moltíssimes gràcies, una xicoteta pausa perquè ja tenim així el primer dels convidats de la jornada. Doncs, com hem dit, pausa mínima, de seguida parlem de política amb Javier Serralbo, del Partit Socialista.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Vila-real ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina: torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colón 14 de Vila-real.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo?
En la clínica médico-estética, doctora Encarna Sorribes conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639 45 70 94.
Bueno, y ahora sí, ahora ya tenemos en el estudio a Javier Serralvo. Buen día, Javier.
Buen día.
Ya no son esdimes y diretes, ahora anem a preguntar a un socialista de Soca, de primera mà, què és el que pensa ell de l'acuerdo del dilluns al migdia, quasi en el mos a la boca, no mos donava temps absolutament de res, i fan un acuerdo.
Sí, bueno, jo crec que les eleccions van deixar els números que van deixar. Sí que és veritat que tots han dit, bueno, i el que estem replegant tots esta setmana és que podia haver-se fet d'abans, però evidentment entre tota la Mataró i la Sola se murió, no van haver possibilitats de fer-ho abans, encara que se va oferir ja entonces una cosa pareguda a lo que se farà ara, que és una vicepresidència i tres ministeris. Sí que és veritat que entonces se va vetar a Pablo Iglesias i ara pareix que no i que pot canviar això, lo millor algunes coses, però al final els resultats electorals és lo, com diu l'altre dia la tertúlia, és el que la gent vol, no? I te deixa el marge que te deixa per a fer. Evidentment nosaltres en Podemos ja havíem fet un pressupost a principi d'any que van vetar tant la dreta com els independentistes i això van provocar les eleccions d'abril. I ja n'hi ha bona sintonia en moltes coses que a més afectaven molt també a la província de Castelló i a la Comunitat Valenciana en millores de financiació i en algunes altres qüestions, i que estava paralitzat per el bloqueo tant d'uns com dels altres, no? Que és el que ara potser trobarem i el que n'hi ha que despejar un poquet, però al final no dona més opcions. El senyor Casado, que ara s'està queixant, Pablo Casado, la mateixa nit electoral i tot el dilluns va fartar de dir que ell en Sánchez no anava a provar-li cap investidura. Entonces ja no hi ha més números. O se fa este pacte o se fan noves eleccions. I jo crec que tot el món coincidís que en la jornada electoral, per lo menos tots ho van dir i tots ens han dit que la gent no va aguantar unes terceres eleccions, o per lo menos el cabreo encara pot anar a més, no? I té tot el sentit del món, no? Els polítics al final mos tenim que aclarir, com ho van fer així en Vila-real en un pacte en quatre partits, com ho van fer després encara en majoria absoluta pactant en altres partits, i lo que la gent demana és que tenen en el Parlament, pues al final se sumen forces per a treure endavant un govern.
Sí, però en este cas, en el govern que pretén Pedro Sánchez i ser investit, no donen els números.
Home, tampoc donaven els números a un govern a soles en molts governs quan no tinc majoria absoluta. El PP i el PSOE han governat l'Estat sense tenir majoria absoluta. I sí. sense cap pacte previ i han governat. Vull recordar que n'hi ha moltes lleis en una època Zapatero, en alguna època també Felipe González en l'últim mandat, el Partit Popular...
Però sempre hi ha hagut més sis que no és en el Congrés.
Ai, però és que qui ha dit que no van a haver més sis que no és ara? Ara s'està començant una negociació que pas començar-la tots demanaven que n'hi haguera un acord en dos partits. I aquest acord està. Vale? Jo sentia el senyor Rufián que renyint tanto a Pablo Iglesias com a Pedro Sánchez en el Congrés, renyint-los perquè no eren un acord, i dient-li al senyor Iglesias que per què no acceptava si li havien donat un ministeri. Això poc antes de les eleccions també volien l'acord. I ara que està aquest acord, ara què fem? Votarà Esquerra Republicana junt en Vox i el Partit Popular? No. I arribarà ahir? O possibilitarà que n'hi hagi una investidura i després negociar les lleis com van fer? Vull recordar que el primer mandat de Pedro Sánchez teníem 87 diputats del Partit Socialista. 87! I van treure endavant a muntó lleis en només 8 mesos que pareixia que eren impossibles de treure, perquè al final els que voten són els parlamentaris també allí i n'hi ha propostes del govern.
Sí, però l'escenari ha canviat molt.
Home, però ja va canviar entonces. Les majories absolutes, de moment, no existiran i no existiran un temps. I al final, la gent el que té que fer és ficar-se d'acord. En un pacte, tots se deixen. I vull recordar que en este pacte, pues, evidentment, Pedro Sánchez ho va declarar, no enganya ningú quan va declarar, que preferiria un govern solitari, i el mateix dilluns ho comentàvem, però evidentment si no donen més els números i si ningú possibilita res més. O sea, és que n'hi ha gent que ni menja ni deixa menjar. Ciudadanos, que està on està també per aquestes incongruències que té, ha dit que no va apoyar a ningú govern que estigui a Sánchez. Pablo Casado també, Vox pressupost, no? que referies tu antes les paraules
sí,
d'Abascal.
En estes...
Entonces, l'únic que n'hi ha és fer un govern i de moment ja n'hi ha dos partits que sumen 155 diputats, que se pot sumar algun mes i arribar a 160, quasi 170, i a partir d'ahí...
167, sí, ho tenim clar. El que passa és que hasta ahí les coses mos quadren. El que passa és que l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya, és cert que jo també recorde l'escena on es feia reflexionar tant a Pedro Sánchez com a Pablo Iglesias, que jo sempre dic el mateix. Per mi van ser aquestes dues persones... no van ser els partits no tenien ninguna culpa, ni el Partit Socialista ni Podemos, no en tenien.
En el pacte...
En no arribar al pacte, baix la meva percepció i lo que veia jo, ara és cert que si no s'abstén també Bildu, està la cosa difícil. I, claro, jo no he sentit mai a Arnaldo Otegi fer les mateixes declaracions que a Rufián.
Sí, no, però només en l'abstenció d'Esquerra Republicana seria prou.
Hi haurien més nos que sis.
No hi haurien més nos que sis.
Per el canvi del Partit Nacionalista Basc, és que antes ne tenia set i ara en té sis.
Sí, doncs però és... per un mes no fa que això se'n vagi. Però, en fi, evidentment, ara està el moment de conjugar les més apoyos possibles i després les abstencions que ara a l'endemà ja està en els tres partits de dreta dient que mos vendrem als separatistes, que anem a vendre-nos a Setarres, mos traten de quasi, jo senti declaracions molt fortes dient que quasi que són terroristes també els socialistes. Vull recordar-li a la gent que diu això que en el País Basc ha mort molta gent socialista per defendre a tots i que acusamos d'això, jo crec que no és una falta de respecte, sinó és una ignomínia i una indecència fer això. S'ha mort des d'Ernest Lluch a molts diputats nostres en el País Basc i han lluitat per tindre al final acabar en eixa lacradeta, i evidentment si està Bildu ahí és perquè algú es ha votat i eixa proposta que fan també d'il·legalitzar partits que se sumen els tres partits, no sé, si està la Falange tota la vida i ningú ha dit prohibim la Falange, i la Falange defenia exactament a José Antonio I Rivera i el que defenia Franco, i ningú ha dit res d'il·legalitzar-los, no? En definitiva, el Parlament s'ha quedat com s'ha quedat. Entonces, jo entenc el que tu vols dir-me i entenc tot això, però què fem? Quina alternativa és? Tornem a terceres eleccions i com quedarà la cosa? Igual? Pues... Hi haurà, algú tindrà que tindre la responsabilitat de donar-li. I el que no dona, perquè si no vols que passi això i que no s'abstinga, el Partit Popular també tindrà que fer un exercici de responsabilitat i abstindre's. Perquè això ho va fer el Partit Socialista en Rajoy. Quan no se creia Rajoy, quan Pedro Sánchez va tindre que dimitir del Congrés per la possibilitat que el Partit Socialista votara a Rajoy, per no dependir. Ells no volen que depenguem de nacionalistes ni de ningú. Si algú s'estén, com el tema de Navarra, que ens han acusat de tot perquè Bildu se va estendre per a govern, però si no n'hi hauria govern en Navarra. No n'hi havia alternativa a ese govern en Navarra. El Navarra suma no sumava.
Però,
no sumava. Entonces, al final, què fem en els partits que estan legalment en el Congrés? Els diem que no tenen dret tampoc a tindre's sense res a canvi? Perquè a veure, ara se començarà i tot això. Se dia també que està impactant ara en Podemos i Podemos demanava l'autodeterminació també el representant de Podemos en Catalunya. En l'acord, el primer que queda clar és que tot el que vaig a fer-se en diàleg, però serà sempre dins de la Constitució. I el Partit Socialista, per molt que el senyor Abascal i els que ara el seguissin, perquè ara és Abascal i el seguissin darrere Casado, i ara Rivera no, perquè ja s'ho ha deixat, o la senyora Arrimadas, se farten de dir que mos hem venut, i que hem traicionat, Que me diga algú quina cosa fora de la Constitució i fora de les lleis ha fet el Partit Socialista, no en els 40 anys que portem democràcia, sinó en els 140 anys que portem de vida el nostre partit, que l'únic que s'adica sempre a ser responsable. El problema és que ens han convertit en l'únic partit que pot aunar a molta gent, que pot vertebrar tota Espanya, perquè, claro, nosaltres sí que tenim representació en Catalunya i el País Basc. Estos que diuen que tenen que arreglar el tema de Catalunya s'han quedat en un diputat, en cada lloc.
Serralbo, quants anys portes en política?
Pues, home, ara vaig tota la vida perquè mon pare ja va ser... Ja estava, no? Però jo crec que des de 16 anys estic en Joventut Socialista i ara tinc 53. O sigui que la gent fa la suma i resta. I he viscut també èpoques que diuen no, és que ara Espanya és molt difícil. Jo me'n recordo de mon pare i la gent d'entonces que vivien èpoques molt més difícils encara aquesta, que tenien que eixir d'una dictadura i que van ser capaços de ficar-se d'acord també. Però és que ara tenim un Partit Popular molt irresponsable, que quan no està governant no deixa governar el demés. I nosaltres això ho vam fer.
Vale. Partint d'ahí, que eres una persona... que tens capacitat de diàleg, que poses el teu partit per davant de tu com a persona. Puc donar fe d'això perquè ens coneixem molts anys. Mira, este matí jo he llegit una entrevista a Joaquín Leguina, perquè jo crec que el descontent no està en el Partit Socialista per lo que la gent me fa arribar. El descontent està en que consideren que Pedro Sánchez és molt arrogant, que d'alguna manera els 40 anys que porta el Partit Socialista d'andadura, que ha fet coses i molt bones, mos ha concedit sobretot a les dones moltes llibertats.
No, ha fet totes les lleis que n'hi ha igualitàries en Espanya les ha fet un Partit Socialista. La llei d'educació, la llei de sanitat, la sanitat universal, la llei de dependència...
Però quan jo llisc una cosa, una declaració de Joaquín Leguina, on me diu que Sánchez ha destruït el partit...
Sí, però on està ara Joaquín Leguina? En quin partit està? Claro, és que entrevisten a gent i fan declaracions en gent. Vale? Ahir sentia una entrevista en un mitjà de comunicació de Soraya Rodríguez, que ara estan Ciudadanos. Joaquín Leguina, el fill de Nicolás Redondo, molt bé, són socialistes de tota la vida, però que s'han deixat del Partit Socialista perquè no estaven conformes en algunes decisions. Però al final el nostre partit, com tots els partits tindrien que fer, té unes regles de joc. A Pedro Sánchez l'ha elegit democràticament unes primàries del partit. I té un comitè federal que l'està elegit per la gent del partit. I són els que porten la veu del nostre partit. Igual que a Cim Vila-real, a nosaltres, quan van tindre que decidir pactar en Esquerra Unida, que també mos diuen, tu recorda't l'any 2011
sí.
quan José Benlloc se va reunir i bueno, José Benlloc, jo també vaig estar en les negociacions i mos van reunir en tots els en el bloc en Iniciativa, que estaven separats encara i en Esquerra Unida. Vam estar mig any dient-nos que havien pactat en els comunistes, mos van dir lo mateix que estan dient ara de Pedro Sánchez, ho van dir així en Vila-real, lo mateixet, i van estar mig any sense reconèixer que nosaltres podíem haver conformat un govern, i això que venien d'un govern que tenia 12 regidors del Partit Popular, però van ser capaços de ficar-nos d'acord perquè no podien continuar en aquest Partit Popular que ens havia desfet aquest municipi i que encara estem pagant ara.
Sí,
que estem pagant aquestes conseqüències. Què passa? Que la gent quan no governa diu que som... No sé què. El Partit Socialista no va manejar-se un àpice de la Constitució i de les coses que tinga que fer. No va pactar res, i això t'ho asseguro jo, no va pactar res que faci aquesta separació d'Espanya.
Pots pensar que la gent té desconfiança de Pedro Sánchez?
Pot tindre-la, però... I la gent que té desconfiança? Com Joaquín
la gent
Leguina?
Socialista.
Sí, sí. No,
la
sí,
gent
sí.
que ha votat al Partit Socialista.
No, la gent, que ha votat al Partit Socialista pot haver gent que ha votat per això, però ja l'asseguro jo que la majoria de la gent està conforme en aquest pacte. Perquè quina alternativa n'hi ha?
Pues,
és que si me digueren, això... no, és que Ciudadanos en abril...
No,
en abril
no,
ja
no,
que era,
no.
Ciudadanos haguera pogut dir, però no haguera pogut fer un veto.
No, però jo no vull ganar per ahir. Mira, jo ahir... estic en una reunió on hi havia dones ja d'edat entraeta i que han sigut tota la vida socialistes. Pues aquestes dones me diuen que elles pues aquí tenen que votar al Partit Socialista. No me gusta mucho Pedro Sánchez porque no me fío. És dir, això m'ho diuen aixina.
Sí, en tots els partits n'hi ha cada un... A veure,
Susana, i és el líder.
Susana, però la gent vota els partits per moltes coses. Vale? N'hi ha gent que,
i ante
que,
una,
gent que per història
però
vota
ante una circumstància com aquestes, on se tenen que fer aliances i pactes que no saben on te portaran, quan pues, tu no... tens un líder, perquè antes m'has parlat de José Benlloc. José Benlloc, quan va entrar fent moltes aliances. I dins d'aquestes aliances que va fer, va portar la ciutat al punt en el que està. I després això ha tingut dos majories absolutes. És que no és la mateixa trajectòria. És que la trajectòria de Pedro Sánchez són ides i venides, i quan l'han tirat del partit ha fet declaracions que han eixit en la televisió, en el programa Salvados, on ha dit que no el deixaven pactar en Unidas Podemos. Tu entens que les persones puguen tenir de desconfiança no en el Partit Socialista,
sí,
Serralbo,
Susana,
sinó
sí.
en Pedro Sánchez.
Susana, jo puc entendre tot i que cada un puga pensar el que diga, però te dic, quina alternativa n'hi ha? L'única alternativa que n'hi ha, si no busquem ara un govern, les terceres eleccions.
Pues
que anem arreglant les terceres eleccions.
Lo que seria...
Entonces, si la gent, a veure, si la gent ara, que n'hi ha gent, al millor, votant del Partit Popular, vale, i votant de Ciudadanos, que no volia que passara això, pues tenien que haver apoyat el que va dir Pedro Sánchez. Si no mos dicen, si no bufem el govern, vale, que mos donen la possibilitat d'una majoria absoluta als que tenim més vots, perquè si no donen la possibilitat de majoria absoluta, l'aritmètica és que no dona per a més. Mentre no canviem la llei electoral d'alguna altra manera, la llei electoral és la que tenim i és el Parlament, i el Parlament és el que decidís qui és el president. Jo entenc el que vos dir, que cada gent, claro que a mi també m'arriben moltes coses, perquè per sort, per desgràcia, parlem amb molta gent.
Mira, este matí quan jo tenia que fer...
Acabe. Sí. Parlem amb molta gent, ¿vale? I clar que n'hi ha gent que té reticències. Evidentment, mira, molta gent al nostre partit la millor pensa que, i després de tot el que va dir i tot el que va dir en campanya, i l'últim també en campanya que ha dit Pablo Iglesias, però els partits al final, els pactes són entre gent que a vegades no pensen igual. I això tenen que dependre tots els partits. I tenim, per desgràcia, tres partits que s'han ficat en el bloqueo permanent. Ciudadanos i PP, que no tenien que fer-lo, s'han alineat en Vox per fer lo mateix. Estan així, estan en aquest plan. Ho han dit els tres. No anem a fer res que estigui allí.
Però és que ara no estem parlant dels partits de dretes.
No, t'estic dient este matí, l'alternativa quina és?
Ahir, perdona.
Els partits de dretes no poden conformar una majoria. Però tampoc van a possibilitar que no tinguem que pactar en algun altre partit de nacionalista. No van a possibilitar-ho perquè no van a apoyar tampoc, no van a abstindre's.
Pablo Casado li va cridar a Pedro Sánchez i Pedro Sánchez li va dir que estava ocupat.
Ell, no, però això ja són de xiquets d'escola.
Ell lo que volia... des de Gènova volien arribar a un pacte pues que permetria deixar governar el Partit Socialista. No, perquè no olvidem que el Partit Socialista és el que ha tret...
U què vol fer això? No és el primer dia i diu, jo con Sánchez no voy, no, a Sánchez no lo voy a investir
però
presidente.
Però parlen de Pedro Sánchez, no parlen del Partit Socialista.
Però és que el Partit Socialista té que decidir, ens tindran que deixar decidir al nostre partit qui té que ser el
però
president del partit.
Però aquesta guerra l'has començat Pedro Sánchez quan diu que volia a Podemos sin Pablo Iglesias. Quan ell se permetís la llicència de dir quin líder té que tindre cada partit, és normal que després d'ell
pues vale,
també li ho digui.
Vale, però si el nostre partit, si aquest plantejament se fora a Xina, vale? és com dir, jo no vull que siga Pablo Casado, vale? Pues per això t'ha dit, i t'has començat per aquesta frase antes, que a lo millor, i l'altre dia també ho vaig dir, que a lo millor la decisió de vetar a Pablo Iglesias no va ser una bona decisió, però a lo millor ha rectificat.
I les coses són les que creen
desconfiança. Però les persones poden rectificar, vale? I pensar-se que després anem a traure molt més diputats, i com no se trauen, ara és la circumstància que tenim. ¿Vale? Però les persones poden rectificar. Lo que no podem és acusar a Pedro Sánchez de todos los males. Lo que no podem dir és que és els nacionalistes dir los que aplicarà el 155 que s'ha alineat en Vox i en el PP i aquells digo los que estan. No. Nosaltres, per sort, per desgràcia, jo crec que el Partit Socialista, per l'abandono de Ciudadanos, per l'abandono a la Senada d'allà, s'ha convertit en un partit que pot vertebrar i el partit més central que n'hi ha avui dia en Espanya, i en Villarreal pressupost, però en Espanya i en la Comunitat Valenciana. És l'únic que pot vertebrar. I a veure, governant també la gent quan està governant també veu les coses diferents. Jo t'asseguro tu que Podemos governant canvia també el xip d'algunes coses que diu.
No, la gent quan se posa a governar, perquè això
mos ha passat així.
Sí,
en veuràs, Villarreal. Però, a veure,
quan va entrar, quan va missir un poc de la quantitat d'anys que portaven així en esta població governant el Partit Popular, el govern s'ha fet molt públic. Per què? Perquè al ser un govern molt plural dins de l'Ajuntament de Villarreal, mos van fer partícipes a tots.
Sí, però què mos diuen els mateixos del PP que mos diuen això ara?
Sí, i mos van ensenyar a que els ciutadans mos fan partícipes de la política. Això arriba que després el Partit Socialista s'hi aconseguisca dos majories absolutes.
Sí, i a més, vale? Fa una altra cosa que te diré jo.
Això
el botànic,
no ho estem veient.
El botànic.
No ho estem veient en Pedro Sánchez.
Però,
Serralbo,
però
la gent té una desconfiança brutal, brutal, perquè hem vist que canvia d'opinió
temps. Si té desconfiança brutal en Pedro Sánchez, vale? I tenim 120 diputats, què diries dels que tenen 89, els que tenen 35, els que s'han quedat en 10? A veure, la gent al final té desconfiança, un dels altres també en tenen. Tu te pots fiar d'un Partit Popular que el mos desleal? I que ha demostrat que quan no governa... Mira, estem en la situació de Catalunya, vale? Per culpa del Partit Popular, que ha creat independentistes. I és
bueno,
que han creat...
els dos partits han donat prou de canxa. Serralbo. Tant el Partit Popular com el Partit Socialista...
No. A veure,
sí que és...
estem en esta situació en Catalunya, vale? I estem provocant tot això, i estem provocant tot este lío, vale? Perquè el Partit Popular va recurrir un estatut aprovat per el Parlament català i per el Parlament espanyol. I d'un 15% d'independentistes han passat a un 50%. Entonces, ara se van sumar Ciudadanos i Vox a incendiar més. El que fa falta en Catalunya, vale, és que la gent s'aquiete, que les coses tornen a com eren i recuperar els partits independentistes a que tornen a ser nacionalistes. Això és el que n'hi ha que fer. I això només pot fer un govern que puga dialogar. Dins de la llei, però dialogar. Si no, no ho tindrem.
Sí,
no ho tindrem. Per molt que vulguem i per molt que ens empenyem en dir no volem, és que no volem que pacten en estos, vale? Vale? Tu no voldràs que pacten, però quina alternativa tens?
No,
és que és molt important
no
això,
Susana. No se diu que no volem que se pacte,
sí,
és dir...
Sí, se diu això, la desconfiança.
No que no se pacte, és dir, en un moment donat, quan se té que fer un pacte i tu tens que integrar a tot el món per portar un projecte endavant, el que volem és que la persona que lidereixi, que siga el líder d'aquest projecte, tinga la capacitat suficient...
Ara té el repte. En 8 mesos ha tingut la capacitat d'aprovar lleis per majories absolutes. Ho ha fet. ho ha fet? O com han aprovat les lleis en el Parlament del tema de les pensions, vale? L'eutanàsia que ja estava aprovada per tots, les lleis que al final importen a la gent, vale? Perquè així Catalunya mos desborda a tots, i Catalunya tot el dia mos desborda a tots, vale? I ses lleis han eixit endavant en boix del PP i de RC a la vegà en alguns casos. Pues això, governar se pot fer. Lo que no se pot fer en este ruido que n'hi ara, se té que deixar fer un govern. I una vegada, quan no complisca el que estàs dient tu, i sa desconfiança, pues veurem. Però és que l'única possibilitat és que n'hi hagi sa. I el Partit Socialista ha elegit democràticament un líder. Perquè se van presentar tres persones i t'ho recorde. I te recorde que jo personalment, i ho sap tot el món, jo estava més per Patxi López que per Pedro Sánchez. I n'hi havia gent en el nostre partit en Vila-real que estava per Susana Díez. Però al final el nostre partit, com tenen que fer tots els partits, se discutís internament, però després si és una persona, vale? Mentre els òrgans del partit, un comitè federal, un congrés federal, no canvia, o unes primàries no canvien el líder, és el que és. Igual que els altres partits tenen el dret, com Pablo Casado, que no va eixir també. Pablo Casado va fer una escissió en el seu partit, en Rajoy, que l'ha tingut que recuperar ara també. Pues també n'hi ha gent en el PP que no se fia a Pablo Casado. Però jo no diré al PP que lleva a Pablo Casado, perquè l'han elegit ells.
Però és que Pedro Sánchez s'hi va demanar que llevaren a un dirigent. Això és una cosa que a d'ell el fa vulnerable.
No, si ha fet un error i ara rectifica, què passa? Tenim que matar-lo tota la vida perquè ho fa un error o dos errors o tres errors? No, els polítics fan molts errors tots els dies, fem molts errors tots. I la coherència, ¿vale? A vegades els números de la política a vegades fa fer estranyos companyeros. Si no recordem, és que, claro, jo veig el senyor Aznar ara parlar de nacionalistes i li han treguit les fotos en Jordi Pujol i, claro, i parlant d'Otegi, quan el senyor Aznar dia que no Bildu, sinó HB, entonces era i la ETA, no, i la ETA va dir que era un moviment revolucionari, home, perquè tenia que pactar en els bascos els pressupostos, entonces así a què juguem, Susana?
No, sí, si,
la gent lo que té que saber és que en política se té que pactar hasta el que no està d'acord amb tu, perquè si no seria un pacte. Si tots fórem iguals, val? Si tot el centre esquerra empresa... vigera, quan nosaltres hem vingut donem la majoria absoluta, mos l'han donat. Però ara la gent no ha vingut. També decisions de Felipe González, que jo me l'estime molt i me l'estimaré tota la vida, també n'hi ha decisions que va fer desconfiar a gent del nostre partit i se'n va anar més a l'esquerra. També n'hi haurà decisions que fem nosaltres en Vila-real que n'hi ha gent que li cauen bé i altres
sí,
que no.
Sí, però veuràs... El fet de que vegem que canvien a Calviño per Ivan Redondo per les negociacions, mos fa molt pensar...
Calviño se mantindrà en el govern com a vicepresidenta.
Sí, el van canviar, mos fa pensar un poc que...
A Calviño no, a Calvo. A Carmen Calvo.
A Carmen Calvo.
Calviño, no, l'han canviat per Adriana Lastra i també ha canviat alguns dirigents, sí, Echenique per Irene Montero, però pues, a millor n'hi ha gent que a lo millor és més capaç per arribar a pactes. Però això són coses, Susana, tot el carinyo, són coses de que a lo millor pues, ara estos tenen més capacitat per a convèncer. I ara tenen que convèncer a més partits.
Però te dones, a veure, al final acaben sent un producte de màrqueting, que és el que la gent està veient des de la percepció.
Bueno, pues
que
serà,
la gent, el que me fa arribar és que Pedro Sánchez és un producte de màrqueting.
Això només se veu en les polítiques que se fan. ¿Vale? Després en les polítiques és on has de juzgar la gent. Tots els polítics avui en dia, en tota Europa, ¿vale? Tots estan en manejos de màrqueting. Tots tenen assessors que es diuen com van.
Tu també, tu ves... Serralbo?
Jo no, jo per desgràcia encara no m'ha dit ningú el que tinc que fer i fer, sinó que intente fer la coherència política que tenim.
Saps que és més fàcil parlar en tu de política que parlar en polítics que porten menys temps i que han tingut menys experiència?
Ja, però a mi l'experiència pues, també me fa més major, ja no tinc la metja sol, estic més canes, però me fa pues, tindre a millor una visió més global que algú que has començat ara. Però també la gent té que saber dependre de les coses. Jo no critico mai a ningú que se fica en política a nou, ¿vale? Perquè és molt difícil avui en dia ficar-se en política. Molt difícil. Te fiques expost, te fiques, mira, ara les querelles que tenim ara a la vista, te fiques en coses i te fiques a la vista de tot el món, ¿vale? I el que vol i critica des de fora és molt bonico. Vale, nosaltres vem, també clar que vem les redes socials i vem el que la gent diu, però clar, des de fora és molt bonico. N'hi ha que ficar-se així, vale, governar i prendre decisions. I crec que este govern, vale, per moltes desconfiances que poden haver, el que se li té que deixar és tirar endavant, vale, i veure com van les coses. I el que fa falta és que s'aproven lleis que afecten les persones. I el problema és que no podem mantenir aquest bloqueo més. Portem 2 anys, en 3 anys, 4 eleccions. Què vols, que tornem a altres eleccions? Pues n'hi haurà que tindre, per moltes reticències que puguin haver per uns i per altres, que cada un té la seva opinió i s'ha de respectar totes, tenim que tirar endavant un govern. Nosaltres és molt, és fonamental. Nosaltres a Vila-real pel tema de la Policia Nacional, per el quartel que té que fer-se ja sí o sí, llevar la passarel·la, agarrar el pont de la, el, on està l'autopista i connectar-la quan el 1 de gener, que això serà sí o sí també en un govern progressista, s'alliberarà la P7.
Però nosaltres...
Tot això, la financiació autonòmica, per això falta un govern. Estem en els pressupostos de Rajoy de l'any 2010, Susana.
El de Montoro, sí, que diuen que no, és, no era massa brillant, però
claro,
vaja.
Però, i n'hi ha uns pressupostos que van aprovar-se que seran molt millors per a les persones i per... I això és el que nosaltres volem. Uh-huh. I això vol... La gent el que té que veure és quan això passa. Si no passa que tu dius desconfiança, perquè en política poden passar un munt de coses, doncs pues vindran unes altres eleccions, però el que no podem fer és fer unes altres eleccions ara ja. I l'única alternativa que n'hi ha és Issa, vulguem o no.
Investir a Pedro Sánchez.
Eh? L'única que n'hi ha és Issa, no n'hi ha altra.
Fer-lo president d'Espanya a Pedro Sánchez.
Ei, és el que ha guanyat les eleccions, no, també, o no?
Qui, el
no?
Partit Socialista.
No, la Partit Socialista, però el que fica la careta, això és com així, com així en el poble. Vale? En el poble guanya el Partit Socialista, però guanya també José Benlloc, o no? El que fica la careta en els cartells, se juga més que és de més.
Bueno, si veuríem si Sánchez... José Benlloc canviarà de partit, si també el guanyaria el Partit Socialista. Però bueno, això és broma. No te ho agarres perquè ahir
no.
El partit no te'l toque.
No, però a veure, n'hi ha una part de la gent, en totes les eleccions, vale? N'hi ha una part de gent que vota al partit i altres que vota les persones que se prenen de primer. Sí. En totes les eleccions. Vale? Contra més xicoteta l'elecció, xicoteta me referís, contra menys gent afecta, més contra la persona que el partit. Per això és així en tots els jocs. Vale, no és el mateix un poble de 1.000 habitants que un poble de 50.000 i un poble de 170.000, i evidentment no és el mateix en tota Espanya, però al final els que van als debats, els que van tard, són els líders de cada partit, vale? I cada un vota per el que vota, però el que no se li pot demanar al Partit Socialista és que renuncie a ficar el seu candidat, vale? En ares a què? I què aconseguirem? Què aconseguirem? El problema no és qui està al front, el problema és la política que se farà. I quina política demanaria fer el Partit Popular o Ciudadanos si pactaren en un altre que no fora Pedro Sánchez? Fer la política que no vol fer el Partit Socialista? Perquè nosaltres podem tindre moltes
rinyes. Nosaltres
podem tindre moltes rinyes o molt d'això internament, vale? Sí. I tindre votacions, i quan fem les primàries, que a vegades les primàries se converteixen en un poc... Nosaltres som molt transparents en això, tanquem la cursa de transparència a vegades. Som molt transparents en això, i les cuites les fem públiques. Vale? Però quan acaba això, el líder nostre és ixe. Jo si hagués guanyat Susana Díaz, la meva líder seria Susana Díaz. Si hagués guanyat Patxi, pues més content. Però seria la meva líder, com ha sigut sempre. Per què? Perquè si no és partit no podem funcionar. No podem funcionar. N'hi ha que tindre un mínim de coherència dins dels òrgans interns del partit. Per això cada partit ha presentat. El que s'ha presentat a les eleccions ha sigut Pedro Sánchez. I el que tenen que fer els partits és respectar això. I el que ara està sent molt desleal, t'ho digui així, és el Partit Popular i Ciudadanos ja negant això a Pedro Sánchez. Perquè el senyor Rajoy tampoc era un desecho de virtudes. ¿Vale? Ni políticament, ni en el parlar, ni en res. No és un líder polític. Però guanyava, segons el que tu dius, guanyava perquè està en el Partit Popular. Sin embargo, el Partit Socialista se va abstindre perquè governava Rajoy. Havent fet les retallades, havent fet tot el que ha fet. I al final són les polítiques.
I bueno, també després va ser al revés i van...
No, que no.
I van permetir també que...
A on?
Bueno, quan se va fer, li van dir a Rajoy, s'ha acabat, i també se van unir tots al Partit Socialista per poder fer la moció de censura.
Però el Partit Popular no ha fet al revés quan se va...
No, diu que ara està predispost.
Ara quan? El diumenge per la nit i el dilluns no estava. Ara que han aconseguit un pacte que ell no pensava que se faria tan ràpid. Ara. Pues ara què farà?
Pues ja veurem, no? Ho deixem un poc en incògnita.
Sí, deixem en incògnita, però te dic que el que té que fer, el que tenia que fer si fos una persona seria irresponsable. I tu saps per què no ho farà?
No.
Pues no ho farà perquè li té por a Vox. Si Vox no haguera tret 52 diputats, el Partit Popular s'abstindria.
I per què tret 52 diputats Vox?
Pues perquè ha agarrat el vot del cabreo. Per què traies diputats Podemos? Per què es traia Ciudadanos? Perquè la gent, quan està cabreja, vota lo nou. Perquè Vox no ha governat. Vale? I ho vaig dir així l'altre dia i ho vaig dir a Irene l'altre dia en aquesta tertulia. Diem moltes mentides i encabronant a la gent. Perdó per l'expressió. Vale? Portant a la gent al límit de les coses. Diem mentides sobre el tema de la immigració. Vale? Diem mentides sobre els pactes que m'han tingut en Bildu o en Catalunya. Aixina se fan. Bueno... Però, en fi, però després jo respecte el vot de cada un. De bona fe que l'ha pogut votar perquè està cabrejat. Jo el respecte. Hasta aquest punt un respecte. Hasta aquest punt respecte. Jo el que demano també és que la gent respecte la gent que vota el Partit Socialista, que ha guanyat les eleccions i que pot possibilitar ara un govern progressista. Això és el que espere.
Javier Serralvo, ho deixem ahir i pròximament, a treballar en este estudi, tornarem a compartir idees dels dos. Moltes gràcies.
Quan vulguis, Susana. Ja ho saps que també sempre és un plaer.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil. Tú eliges distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
MásMóvil. Y empieza a ahorrar.
A la 92.2 de la freqüència modulada, en aquesta jornada es commemora el Dia Mundial de la Diabetes, una malaltia que no té edat i que per això també afecta a la població més jove. Per tal de saber també com controlar-ho, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un expert mèdic de CINFA, en aquest cas el doctor Julio Masset. Julio, doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues estamos hablando de la diabetes. Antes de entrar en materia, porque ustedes han puesto el foco en esta ocasión en la población infantil, ¿en qué consiste la diabetes?
Bueno, nosotros producimos una hormona en el páncreas que se llama insulina, en el sistema digestivo, y esa hormona se encarga de regular cómo se absorbe el azúcar, cómo pasa el azúcar que hemos tomado en la dieta de la sangre a las células. Cuando aparece una diabetes, sobre todo la tipo 1, que es la más complicada de tratar porque necesita insulina, lo que pasa es que ese páncreas está alterado, no se produce suficiente insulina y por lo tanto el azúcar en sangre tiende a subir y eso puede producir situaciones graves. Hay otro tipo de diabetes, la tipo 2, que es la que aparece más en edades avanzadas, que está muy relacionada con el sobrepeso y con la obesidad y es un poquito diferente.
Leíamos con la información que ustedes han remitido desde CINFA que cerca de 30.000 son los niños menores de 15 años que pueden padecer diabetes, así que es una cifra al menos para tener en cuenta, ¿no? Que no es mínima como para desecharla.
No estamos hablando de una enfermedad rara, ni mucho menos. Estamos hablando de 30.000 menores de 15 años que tienen diabetes, la mayoría de ellos tipo 1, y cada año se diagnostican alrededor de 1.200 nuevos casos de diabetes infantil. Se ha convertido en la tercera patología crónica infantil, por lo tanto es como para prestarle atención.
En este caso, el hecho de que un niño o una niña presente diabetes es por factores familiares, ¿no? Genéticos, herencia, pues surge y hasta no se sabe bien por qué. ¿Puede haber algo en nuestra vida diaria que favorezca que un niño o una niña tenga diabetes?
Bueno, si hablamos de la diabetes tipo 2, que es la de pues relacionada con obesidad y con el peso, ahí sí que evidentemente cuando tenemos una nutrición sana, ya no solamente de niños, sino también de adultos, pues reducimos el riesgo de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que es por desgracia la más común en los niños, se debe normalmente a factores autoinmunes, es decir, nuestro propio sistema inmunitario ataca esas células del páncreas que producen insulina y hace que dejen de producirla. Parece que hay un componente hereditario, pero todavía se está discutiendo.
¿Cómo podemos saber si somos padres o qué nos puede hacer pensar que nuestro hijo o nuestra hija puede padecer diabetes?
Bueno, si vemos a un niño pues menor de 15 años que presenta muchísima sed, que está continuamente bebiendo, además eso le obliga a ir al baño a orinar con muchísima frecuencia, incluso en niños pequeños pues orinan incluso en nicturia, ¿no?, en la cama, y además presenta una sensación de hambre también continua y come en exceso pero no engorda, podemos estar ante un caso de diabetes en esa situación, sed continua, mucha orina, hambre y comiendo mucho no engorda, hay que consultar al médico.
¿A partir de qué edad? Porque los datos son hasta los 15 años aproximadamente, pero ¿desde qué edad es más habitual que pueda empezar a presentar un pequeño diabetes?
Pues estamos hablando de que es raro antes de los 5 años, pero entre los 5 y los 15 años es cuando se suele presentar la diabetes infantil. Por lo tanto, se puede presentar con posterioridad, pero cuando veamos a un niño que presenta esos síntomas que hemos comentado entre los 5 y los 15 años, inmediatamente consultar al médico.
Comentaba que el tipo 1, que es el más habitual en este perfil poblacional, depende de la insulina para controlarlo. Claro, esto aplicado a los más pequeños, ¿no? Suponemos que el papel de los padres tutores es fundamental.
Totalmente. Cuando estamos hablando de un niño que tiene que se le va a exigir madurar, porque claro, tiene que aprender a controlar su enfermedad. Es cierto que las unidades de diabetes y los endocrinos están prestando un apoyo enorme tanto a los niños como a las familias y al entorno, por ejemplo, educativo en el colegio, ¿no? Y se está normalizando y dejando de estigmatizar a estos niños. Por lo tanto, eso es importantísimo. Pero sí que tiene que haber una relación muy cercana con el niño porque es el quien se tiene que controlar, tiene que aprender a tomarse los niveles de glucosa en sangre, de glucemia, tiene que aprender a administrarse la insulina. Pero también es cierto que hoy en día se cuenta cada vez más con medios, por ejemplo, pues como medidores de glucosa que no necesitan el pinchazo. Uh-huh. Eso también pues a los niños les ayuda mucho. O en la administración de insulina, pues disponemos de plumas con autoinyector que no se ve la aguja y son prácticamente indoloros, e incluso cada vez más se utilizan las bombas de infusión que se ponen, y por lo tanto el niño no tiene que andar preocupándose de pincharse, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, pues el aporte de insulina externo es absolutamente necesario.
¿Y cómo se aborda, no? Porque los que tenemos criaturas pequeñas sabemos que no siempre es fácil pues coger al niño, hacer que se esté tranquilo, que esté quieto cuando queremos coger el dedo, ponerle, pues en este caso, como sería una inyección, aunque hay otros métodos.
Sí.
¿Cuál considera usted también, quizá por la experiencia, que sería la mejor forma, ¿no?, para abordar al menos en las primeras veces, ¿no?, en las primeras administraciones?
Bueno, lo primero, ya tenemos muchas plumas que no se ve la aguja, por lo tanto, pues eso significa que el niño ya no se asusta porque no ve la aguja allí, ¿no? Incluso a niños pequeños que son muy reticentes, pues se puede poner una bomba de insulina si es posible y por lo tanto no va a haber inyecciones diarias. Pero sí que es cierto que una de las cosas, de las buenísimas cosas que han hecho nuestros endocrinos y unidades de diabetes, es precisamente enseñar al niño a pincharse y enseñar a los padres a pinchar al niño en todas las circunstancias, pues lógicamente cuando el niño no quiere. Por lo tanto, yo ahí sí que diría que, bueno, cada niño es un mundo, pero sinceramente son inyecciones que son prácticamente indoloras. Y sobre todo es en las unidades de diabetes donde les van a enseñar a pincharse, cómo alternar las zonas de inyección, cómo hacer que sea una zona que duela menos, cómo precargar la pluma, ¿no?, que va a servir de inyección. Y siguiendo sus consejos, la realidad es que la mayor parte de los niños son mucho más maduros de lo que nos imaginamos.
O sea que hay que confiar un pelín más en ellos. Y también nos gustaría, doctor, saber si este tipo de diabetes puede derivar en daños a otros órganos, que también sería interesante revisar con cierta periodicidad.
Pues sí, en principio la diabetes, si se mantiene, si la diabetes no se regula y el azúcar está más alto, la glucosa está más alto de lo normal en sangre, una de las afectaciones que pueden dar son alteraciones vasculares. Y esto pues suele tener mucho impacto pues en riñones, también en piel, en piernas, pero donde más se suele observar es en ojos. Por lo tanto, sí es importante en niños todos los años una revisión con el oftalmólogo para verificar que la retina está bien, y si se detecta algún pequeño problema, pues corregirlo a tiempo y corregir también pues ese ajuste de insulina. Pero sinceramente yo creo que un niño que normaliza con una familia que le apoya y que mantiene una insulina, mantiene una dieta, que tampoco, bueno, es evidente que tiene que evitar las chuches y los azúcares, también sí, la familia puede ayudar mucho en eso.
Dar ejemplo.
Pero si se mantiene pero si se mantiene una dieta equilibrada, hace ejercicio físico controlándose los niveles de glucosa, la familia le apoya. Son niños que de verdad son muy maduros, aprenden a controlarse ellos mismos, saben que su enfermedad seria, pero también es cierto que si no la descuidan, pues pueden tener una calidad de vida absolutamente normal y por lo tanto son muy cumplidores y tienen una expectativa de vida y una calidad de vida muy alta.
Ha estado comentando, ¿no?, alguna de las pautas, algunas de las claves que siempre dan ustedes en este decálogo, quizá también destacar la importancia de saber reaccionar en caso de que haya un pico por arriba o por abajo, ¿no? Suponemos mantener la calma para intentar que no vaya más, ¿no?, dentro ya de la propia dolencia, pero que este hecho de pánico quizá pues que no derive nada peor.
Eso es, hay dos situaciones que son graves, que el niño ya conoce, el niño y la niña ya los conocen y por lo tanto pueden avisar, pero es importantísimo que nos conozca también el entorno, ¿no?, tanto la familia como el colegio, que son la hiperglucemia y la hipoglucemia. La hiperglucemia es pues cuando el niño se salta o no se ha administrado la dosis de insulina correcta o se salta la dieta, entonces la glucosa sube. En esos casos, pues normalmente los niños presentan pues dolor abdominal, y pueden presentar somnolencia, el aliento con olor a frutas, sed. Ellos mismos lo reconocen, se hace una medición de glucosa y lo que se hace es administrar insulina y volver a medir, o sea, normalizar esa glucosa. Y la situación contraria es, por ejemplo, pues un niño en el que la glucosa baja mucho, una hipoglucemia. Esto puede ser por un exceso de insulina, que no es lo habitual. Lo más habitual es porque se hayan saltado una comida o hayan hecho un ejercicio físico mucho más intenso de lo que esperaban. En esos casos también el niño lo reconoce y el entorno lo tiene que reconocer porque se produce palidez, somnolencia, temblores e incluso pérdida de conocimiento. Por eso es importante que estos niños siempre llevan algo azucarado, un sobrecito de azúcar, un caramelo, porque administrándoles un azúcar extra, un zumo de frutas azucarado, por ejemplo, se recupera esa glucosa rápidamente y luego, pues a partir de ahí, pues lógicamente, pues ir a ver al médico.
Y sé que ya por último, porque nos ha estado dando durante toda su intervención estas pautas, estos consejos, ¿cuál considera que es, quizá no ya para los padres o tutores que llevan conviviendo con un hijo diabético, una hija diabética mucho tiempo, pero sí quizá para los que están empezando y tienen muchas dudas al respecto, ¿cuál sería esta principal recomendación que le podría dar?
Yo creo que la principal recomendación es, primero, no asustarse. O sea, la diabetes se ha convertido en una enfermedad crónica y que con el aporte de insulina, tenemos hoy insulinas muy nuevas, rápidas, lentas, se pueden combinar, bombas de infusión, y cada día se investiga más y por lo tanto las expectativas son mejores. Por lo tanto, no asustarse, aprender a convivir con la enfermedad sabiendo que se puede llevar una vida absolutamente normal y lo más importante, ponerse en manos del médico. Aquí estamos hablando de unas unidades que saben perfectamente, las unidades de diabetes y los endocrinos, que es una enfermedad que va a acompañar toda la vida al paciente, que si se controla bien no hay problema, y se han generado muchísimos materiales, pautas de educación. Por lo tanto, la relación entre la familia y el niño diabético y el médico es absolutamente esencial. Yo creo que es confiar plenamente, establecer una muy buena relación, y de verdad que las unidades de diabetes no solo pretenden tratar la diabetes, sino tratar al paciente al completo para que se pueda desarrollar normalmente.
Pues con estas palabras, esta recomendación, nos quedamos. Doctor Julio Masé, desde CINFO, muchísimas gracias y hablamos pronto de más asuntos. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Continuem, protagonistes, un matí més a grans reaccions del pacte el Partit Socialista en Unidas Podemos. I avui tenim amb nosaltres a Marta Sorlí. Bon dia.
Bon dia.
Recordem que Marta Sorlí anava de diputar per Més Compromís. No ha pogut ser?
Efectivament, no ha pogut ser. Hem millorat resultats, però no s'ha arribat a treure l'escó, que Castelló és una plaça difícil, necessitem un percentatge de vot elevat i no s'ha arribat a aquest percentatge, simplement. Una bona campanya, crec jo, una campanya en positiu, i al final pues, analitzar també per a poder aportar-li a la població dels pobles de Castelló una alternativa que realment li siga viable per a Madrid en properes eleccions.
Tu per què creus que en Castelló se puja en vots i, sin embargo, en València, Baldoví baixa en vots?
Bueno, jo crec que hem fet una campanya en positiu, que hem fet una campanya molt territorialitzada, que hem estat als pobles i que al final això la gent ho reconeix. Els pobles han estat molt actius en aquesta campanya, han sigut protagonistes, de fet, tota la gent, tots els militants i càrrecs públics dels nostres pobles han sigut els protagonistes de la campanya Castelló i crec que això s'ha traduït en ixa possible pujada. Ara sí que és cert que tenim ahí un treball que fer de profunditat per a que la gent vegi la necessitat que tenim d'una veu purament castellonenca a Madrid que defenga, que defenga els nostres interessos, que fins ara doncs, no ho ha vist com a necessari i nosaltres sí que entenem que és fonamental tindre aquesta veu a Madrid.
Bueno, les declaracions de Baldoví pues bueno, són condicionals sí a Sánchez d'Iglesia a la reforma de finançament i al pagament del deute històric i estem on estàvem. On està Marta Sorlí?
Bé, a mi me pareix que este pacte, per a començar, és... no sé quin qualificatiu ficar-li, perquè me costa molt entendre com ens han portat en aquesta situació, com han convocat les eleccions i en 48 hores han arribat a un acord amb 10 escons menys i amb l'extrema dreta més forta que mai. Me pareix una... Ho he dit durant tota la campanya, però és que després del que ha succeït aquests últims dies encara me reafirmo més. Me pareix que el que van fer Pedro Sánchez i Pablo Iglesias després del 28 d'abril és una absoluta irresponsabilitat i que ens han abocat a una situació molt complexa a tota la ciutadania. No només pel cost econòmic que té convocar unes eleccions, sinó també per la situació d'augment de l'extrema dreta, que és tercera força política dins del Parlament. I això bloquejarà en moltes ocasions moltes reformes que fan molta falta. Això per a començar. I bé, el pacte pues, al final ens passa el mateix que, bueno, el que estava dient abans. No tenim els interessos valencians representats. Tant el PSOE com Podemos han enviat Podemos una diputada i el PSOE un diputat i una diputada, hi ha tres escons d'aixes dues formacions de Castelló a Madrid i ningú d'ells s'ha preocupat de dir que quines són les necessitats de Castelló i de ficar aixes necessitats des del pacte. No dic totes, però per lo menos aquelles més bàsiques. Ahir Baldoví parla de finançament, que és fonamental per al dia a dia, però també podríem parlar, per exemple, del servei de Rodalies, que necessita una inversió forta entre el servei de Rodalies entre València i Castelló, que estem veient com cada dia perdem un llençol, per dir-ho col·loquialment. Per tant, entenc que bé, se fa palès al final el que nosaltres veníem reclamant i venim reclamant fa anys, que és que necessitem veus insubornablement castellonenques, veus insubornablement valencianes, que al final puguem ficar doncs, l'agenda valenciana i l'agenda dels pobles de Castelló als pactes que se fan a Madrid.
En esta nova situació en Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, tu creus que es farà la investidura?
Doncs la veritat és que avui estava veient les notícies quan m'he despertat mentre desdejunava i em sorprenia que ja s'està parlant de vicepresidències i de qui formarà aquest govern quan el Partit Socialista i Podemos només sumen 155 escons. I en lloc d'estar parlant de què fem amb el finançament valencià per a poder sumar el suport de més compromís o quines polítiques necessiten altres forces polítiques que li tenen que donar també suport a aquest govern per a que la investidura puga ser una realitat, s'està parlant de qui ocuparà vicepresidències. De nou, me pareix que estem començant la casa per la teulà i que en lloc d'estar parlant realment del què, que és lo principal, què anem a fer i de quina manera i sé què engloba a 176 escons, que és el que necessita Pedro Sánchez per a eixir investir president, estem parlant de qui ocuparà quins sillons. I això me pareix que no és el que tindríem que estar parlant a hores d'ara. Tindríem que estar parlant de quina manera sumem a partits com Teruel Existe, a partits com Compromís, a Más País, que també se necessiten els seus vots. Vull dir, tindríem que estar en aquesta fase de la negociació en lloc d'estar corrents per a veure com ens distribuïm el govern.
La contestació me l'has dit per preguntar-te lo següent. Tu creus que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s'han anteposat ells com a persones al seu partit? Als seus respectius partits?
No sé si ells com a persones o guanyar el relat una altra vegada. perquè ja vam veure el 28 d'abril com se, com se barallaven per guanyar el discurs públic i no per arribar a un acord, i ara pues, fa un poc la sensació que, tot i que de moment, i jo espero que, vull dir, vaig a per davant, que jo espero que els números donen i que antes de Nadal estiguessin parlant d'un acord de govern ample.
Sí, però el Partit Nacionalista Basco ahir va perdre un escó.
Efectivament.
Això vol dir que ara n'hi ha
en menys el Partit Popular.
Claro, ara n'hi ha menys menys gent que no apoyarà la investidura, han canviat, antes eren 178 i 169, ara és al contrari. Entonces necessiten l'abstenció, pues de, en este caso, de Bildu.
Sí, o d'Esquerra, o de Ciudadanos.
Han de pactar en Esquerra, o sigui, d'Esquerra ja comptaven l'abstenció, perquè com tu bé has dit antes, estan parlant ja de sillons, perquè ells ja tenien el conformat el que en 169 ell fora investit. Ja ho tenien. És dir, ho comptaven...
Bueno, Esquerra ha dit que està en el no de moment,
En este cas... Passe. En este cas jo crec que ha sigut un poc Bildu el que ha dit cuidao, perquè ara menys totalment. Entonces, jo crec que Esquerra ha dit, bueno, pues sí, és veritat, ja que repensa-se un poc.
A veure, suposo que de nou així tenim, pues això, tenim un relat públic i després tenim realment el que està passant en negociacions, i jo crec que això ho sap tota la ciutadania. Vull dir, ho sabem que hem estat en el Congrés, que hi ha una part de posar en escena, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha una part de negociació interna, que a més ha de ser extremadament discret perquè és l'única manera que les negociacions
fructifiquen,
efectivament. I ho vam veure el 28 d'abril i ho vam veure després del desembre de 2015, que s'intentava, alardejant de transparència, s'intentava contar tot en les rodes de premsa i l'únic que feia era dinamitar els ponts de comunicació, i això ho ha vist tota la societat. Però sí que és cert que, bé, el que s'està dient ara mateixa, i este matí mateixa ho estava dient Pere Aragonès, és que Esquerra reclama una mesa de diàleg per a poder abstindre's. Jo no sé fins a quin punt, en la situació de tensió que tenim actualment i en la situació de confrontació que sobretot el Partit Socialista li ha permès a l'extrema dreta amb el tema de Catalunya, i sa taula és factible.
Sí, però entonces si Esquerra no admitís o no fa l'abstenció, el tachen com un irresponsable. És dir, és que hem de pensar que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, i no estic parlant dels partits socialistes i Unidas Podemos, cuidado, ni de Podemos ni del Partit Socialista, traslada automàticament un acte de responsabilitat als altres partits, perquè ells no se pleguen a donar una abstenció o un sí a esta investidura.
Sí, efectivament, vull dir, però això no és d'ara. És que això va passar també el 28 d'abril, va passar a desembre de 2015 i va passar després de la moció de censura. Vull dir, és que cada vegada que volen arribar a un acord, però fiquen un acord, fiquen una proposta amunt de la taula, i si efectivament la resta de partits no peguen la cabota, està gent irresponsables. Però és que així, bueno, a casa meva sempre s'ha dit que dos no se barallen si un no vol. Per tant, així és una qüestió d'arrimar postures.
Però, Marta, tu no m'hagis tingut una amiga que quan discutissis amb ella te'n vas a casa la sensació de que tenies tu sempre... Sempre acabes tenint tu la culpa, és dir, hem discutit.
Totalment, d'acord.
I jo me'n vaig a casa i dic, torna a ser la culpable.
I és el que està passant ara mateix en política, i és una absoluta irresponsabilitat. Ahir, un conegut, perquè, bueno, no puc considerar-lo amic perquè fa molt poc que el conec, però un conegut dia, és que estem governats per gent que jo no els votaria ni a presidents d'escala, perquè no tenen cap tipus de capacitat de negociació. I efectivament és això. Efectivament és això. Diu, claro, entre Guatemala i Guatepeor, pues tries Guatemala i Guatepeor, però és que si tinguera que triar per a presidents d'escala, i el dia, és que li diria a la veïna el primer que se presentes, perquè és que no arriben a cap tipus d'acord. Pues això és el que ens està passant, que necessitem. Bueno, en un ambient plural venim de quasi 40 anys de bipartidisme i de majories absolutes. Necessitem passar aquesta fase de la imposició i passar a la fase del diàleg. I això no tot el món ho està entenent, ni tot el món ho està aplicant. I és algo molt racional i molt del dia a dia, perquè tot el món, vull dir, te pot caure fatal el teu company de feina, però al final acabes arribant a un acord. Te pot caure molt mal la teua amiga, o bueno, caure mal una amiga no, però pot pareixer sempre que la teua amiga te tire la culpa, però al final intentaràs parlar amb ella, intentaràs dialogar, i això és el que necessitem en política. Ara mateixa s'han acabat les majories absolutes, com a mínim a mitjà termini, Fa des de 2015 que la gent ha decidit que vol pluralitat als parlaments i mentre això dure s'ha d'apostar pel diàleg i no anteposar els interessos personals ni els interessos partidistes per davant dels interessos de la gent. S'ha de dialogar.
Mira, una curiositat, vull fer-te partícip d'esta curiositat. Ahir me vaig donar compte que quan van entrar a negociar els assessors de Pedro Sánchez van veure un canvi. És a dir, va eixir Carmen Calvot i va entrar Iván Redondo. I d'ahí, perquè durant el matí del dilluns se van estar intercanviant ràpidament missatges i tal, Pablo i Pedro, i jo veig un canvi, és a dir, Carmen Calvo ja no entra a la negociació i entra Iván Redondo. I Iván Redondo és llicenciat en Humanitats i Comunicació i és un crack en màrqueting.
La posada en escena que parlàvem antes.
A partir d'ahí, d'alguna manera... Sí que arriben, diuen que les línies roges les trenquen, els reproches i tal, i els adjunten. Al final, mos donem compte que dues persones s'assenten quan una persona que està acostumbrada a negociar en productes és capaç d'assentar-los.
Efectivament. Vull dir, necessitem aprendre molt més. Més que aprendre, no, perquè evidentment tot el món sabem. Necessitem integrar el dia a dia en la política. Necessitem integrar en una política actualment conformada d'una manera totalment plural i el Parlament actual absolutament fragmentat i en absolutament presència de molts partits polítics, inclús molts en un únic diputat per una circumscripció, vull dir que tenim una pluralitat molt ampla ara mateixa, necessitem integrar gent que dialogue, necessitem integrar preceptes de la mediació, per exemple, i al final jo soc mediadora i també li treu una miqueta a lo meu, però necessitem integrar la mediació en tot això.
Però clar, us ha quedat la generositat en política, és dir...
Ha desaparegut, i és ahí lo realment greu de lo que està passant ara en este moment, que la generositat, la flexibilitat, l'entendre que tots els posicionaments, perquè... Som una democràcia, que tots els posicionaments són escoltables i negociables i que tot el món ens tenim que manejar, ha desaparegut. Ha desaparegut absolutament i això ens ha abocat a quatre eleccions seguides. I és un absolut desgavell. Però és que ara pareix que la generositat s'ha apropiat de Pablo Iglesias i de Pedro Sánchez en 10 escons menys des que tenien antes. És que per no haver fet això el 28 d'abril, tindran que fer encara més encaix de boixets amb altres forces polítiques perquè els falten 10 escons més. És que el 28 d'abril tenien 10 escons més entre els dos. Era molt més fàcil d'encaixar, perquè hi havia menys forces polítiques que incloure d'aquest pacte. Ara, aquests 10 escons es tindran que traure de forces minoritàries. Bueno, o d'abstencions de forces majoritàries, que ja ho veurem això també. Vull dir, veurem que passa així, perquè...
Sí, però l'abstenció de forces majoritàries, jo tenia la sensació, i era una cosa que argumentava en companyeres i companyeros meus, d'alguna manera el Partit Popular parlava d'una abstenció o una afavorir que Pedro que el Partit Socialista governara. Estava parlant de que el Partit Socialista governara, però buscaria un líder més dialogant.
Veurem què passa. Jo, al final, tenim un acord de 150 escons a dia d'avui. Veurem què passa, Vull dir, jo no donaria res per tancat.
La debacle dels Ciutadans, segons tu, on ha estat on ha tingut el punt d'inflexió de dir no, és que ja no aguanten més els votants de Ciutadans?
Per a mi, en el seu canvi constant de discurs. La gent s'ha cansat de no saber què estava votant, de no saber si era el partit de centre que acordava un costat o l'altre, o era el partit de dretes que volia ser la crossa del Partit Popular, o era inclús alguns preceptes del partit d'extrema dreta ultranacionalista espanyol. Vull dir, és que depèn de com s'alçaven de dormir dient una cosa o dient la contrària. De fet, se van presentar a les últimes eleccions del 28 d'abril negant-se a pactar en Sánchez, van acabar dient que sí que pactarien, van arribar a les eleccions del 10 de novembre, volen ser una altra vegada la força de centre. Bueno, vull dir, al final la gent vol saber el que està votant i crec que Ciudadanos ha errat en estar massa pendent de les enquestes. Fíjate, i massa poc clar en els seus posicionaments polítics.
Però ens despertem en el dia de les eleccions per la nit, quan fan els escrutinis, ha engrossat Vox i el Partit Popular.
Si tu vols competir en els teus companys, en els teus companys més a la dreta que tu, uh-huh, a veure qui és més de dretes, i si les perden. I això crec que està molt clar. Vull dir, Ciudadanos ha volgut anar sempre de partit de centre. En el moment en el que va veure que el PP baixava, va voler aprofitar i s'ha baixat per engrossar de nou les seues files i estar a la dreta. I claro, si tu competixes a la dreta, pues, evidentment el Partit Popular i Vox et guanyen.
Havia abandonat el centre.
Efectivament. I ha volgut tornar, però evidentment en, esta en una campanya curta, en una campanya en la que, a més, no era decisiva. La gent tenia,
Marta,
molt clar el seu vot.
Marta, el centre existís?
Jo crec que sí. Claro que sí.
Manuel Valls se, tindrà, vam dir que pense que en 2 setmanes, una reunió en Tarragona, perquè és, ell diu que clarament va ser el centre d'Espanya, va obrir, va tenir una plataforma, on aglutinarà pues, la gent que s'ha quedat un poc huérfana.
Bueno, a mi me pareix que vinguin polítics francesos, me dona igual francesos que alemans, que de uh-huh, puesto que siguen, a ensenyar-nos, per molt que els seus avantpassats siguin de Barcelona, crec que no és la millor manera. Tot i això, han hagut molts partits que s'han volgut dir de centre i al final tots han acabat escorats a la dreta. A mi m'agradaria molt que hi haguera un partit de centre i crec que és necessari. De fet, a Europa hi ha partits de centre i faciliten en moltes ocasions investidures i, a més, és en moments de pluralitat política solen ser ixa bisagra.
Però això és l'evolució lògica d'un país, perquè UCD va fer... Quan va desaparèixer havia fet bé els seus deures.
Però se'n va anar al Partit Popular.
Però en el període en el que va tindre que fer la transició, és dir, quan un partit realment ocupa el puesto en un moment donat que se té que ocupar, és quan tu te dones compte de la utilitat que té. Però, claro, per això jo t'hi pregunto, ara, en este moment, Espanya ha sigut un partit de centre?
Jo crec que seria positiu tenir un partit de centre. Igual que seria positiu tenir... Vull dir, crec que... I evitaríem al final estos vaivens. Estos vaivens que tenen alguns partits, com el PP, que ara també se pretén de centre, però el 28 d'abril era el més...
Sí, t'agradaria que es definiren més, que la gent estigui més definida.
A mi m'agradaria que els partits estiguessin definits i, per què no, que hi haguera un partit de centre. Però un partit de centre, amb les premisses clares. Igual que m'agradaria que el Partit Socialista fos un partit d'esquerres amb les premisses clares, que també està perdent una miqueta el nord en aquest aspecte, i que el Partit Popular fos un partit conservador amb les premisses clares. I que no estiguéssim tot el dia intentant jugar a on està la bolita en la gent i intentar dir una cosa i la contrària en cada moment. Cada partit hem de tindre les nostres propostes clares i dir-les en campanya electoral, evidentment, però també quan arribem al govern. I ens trobaríem en una situació molt inverosímil a nivell estatal, que seria incomplir els programes electorals quan s'arriba al govern i no canviar de premisses pel camí. Crec que això és fonamental i crec que necessitem una política molt més clara i que tots els partits es definisquessin molt més en quins són les nostres propostes a la ciutadania. I després que la ciutadania trio. I que trio el que vol en cada moment, perquè tampoc la ciutadania té que voler sempre el mateix. Vull dir, hi ha moments en què potser pot voler alguna cosa més d'esquerres, hi ha moments en què pot voler algo més de centre, hi ha moments en què pot voler algo més conservador. Però per això hem de començar, perquè la gent sàpiga que allò que proposem en campanya va ser realment aplicat si en algun moment governem.
Marta, quan tu te presentes a diputada nacional, tu des del partit, del teu partit de Compromís, quines funcions tenies?
Jo era secretària d'organització de Joves PB a nivell valencià i era portaveu comarcal de la meva comarca, Maestrat Esports.
I en el teu cas, tu te presentes a diputada i seguisses mantenint els càrrecs?
No, jo crec en la separació de càrrecs. Crec que internament hem de tenir uns càrrecs diferents a la gent que està en càrrecs públics. crec que ens hem d'auditar els uns als altres, uh-huh. i automàticament el que vaig fer és dimitir de tots els meus càrrecs i centrar-me en la tasca política, i que la gent que assumisqués aquests càrrecs de direcció interna poguera fer una auditoria cap a la meva tasca també, o una auditoria no, sempre, o sea, no en un sentit negatiu, sinó a nivell propositiu i a nivell, per què no, de crítica constructiva si en algun moment pogués prendre alguna decisió equivocada.
Reprendràs els càrrecs?
Doncs depèn del que la militància decidisca. Evidentment, jo continuo en el treball dins de Compromís i com a militant activa de transformació social. Estic totalment convençuda de que ens fa falta veus valentes, veus clares que defensen els interessos valencians i que defensen els interessos dels pobles de Castelló, i jo continuaré treballant per nixa via. Si el partit considera que he d'assumir algun càrrec intern, la militància, no l'executiva, si la militància considera que he d'assumir algun càrrec intern, l'assumiré, i si consideren que puc fer una tasca des de qualsevol altre àmbit, la faré. Ara, en aquest moment, quedo a la disposició, per suposat, de la militància per a que ells decidisquen quin ha de ser el meu futur i quina pot ser la meva utilitat per al partit i per al projecte polític.
Mira, des d'esta casa, des de Ràdio Vila-real, ens agrada intercanviar opinions polítiques, perquè tu penses, igual que jo, que he de ser el més plural possible, tots els mitjans.
Sí.
I nosaltres també tenim el compromís de que vingues i mos expliques quan algo de la política te parega bé i quan algo de la política te parega mal, siga del partit que siga.
A la vostra completa disposició. A més, m'agrada molt raonar de política, no només quan estem en campanya i no només de Compromís, sinó que m'agrada raonar de política a nivell general, quan se fa bé i quan se fa mal. Perquè també s'han pres decisions per part d'altres partits que considero que són correctes i altres que considero que no. I crec que està bé que també la gent que estem en política tinguéssim aquesta capacitat crítica d'entendre quan el nostre partit no pren decisions acertades i d'entendre quan altres partits sí que ho fan.
Molt bé, moltes gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una nova conferència, una nova sessió del cicle Conferències Blanques. En aquest cas, en un horari, no és nou, hi ha hagut alguna sessió en aquest horari, perquè està adreçada, està pensada especialment per als més joves, en aquest cas per als estudiants de secundària, principalment. El tema, doncs, per desgràcia, molt de moda. Aquestes manades, i també en un entorn que els joves coneixen molt bé, el ciberespai. Una conferència que estarà a càrrec de la psicòloga sanitària, especialista en psicopatologia i salut, professora també de la UNED a Sea Vila-real, Maria Bernardina Alonso. Molt bon dia, buenos días.
Bon dia, moltes gràcies.
Un plaer parlar amb vostè, però clar, per desgràcia d'un tema com són les manades, que en los últimos meses, en los últimos tiempos está muy de moda. Antes de entrar también en este otro aspecto que usted abordará, que es en el ciberespacio, nos gustaría que nos explicara qué es una manada, ¿no? Que nos recuerde qué se engloba dentro de este término.
Bueno, una manada sería un término empleado para una agrupación con una connotación de digamos de impulso, ¿no? Normalmente manadas pues se refieren a especies animales, etcétera. Cuando se refieren, pues tiene la connotación esta de impulso, de respuesta irracional, sería la connotación por lo que se ha bautizado tristemente a estos grupos de individuos que juntos realizan abusos, agresiones y violaciones sexuales. Básicamente es eso, la connotación peyorativa es la irracionalidad de la manada, del grupo.
Esto, claro, como ha comentado usted, se ha puesto de moda en especialmente agresiones sexuales, violaciones, pero claro, el título de la conferencia que usted ofrecerá mañana al mediodía está enfocado a esta otra parte que no es física, sino que se da mediante las nuevas tecnologías.
Sí, bueno, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, tienen muchas bondades, y con esto yo siempre insisto, antes de hablar de la connotación negativa que ya vislumbrábamos hace 10 años en las primeras ocasiones que hablamos sobre esta temática, tiene una connotación positiva en sí, porque realmente las nuevas tecnologías aportan, han aportado y aportarán muchos avances en la ciencia, en la medicina, en la capacidad de comunicar, de trasladar, etcétera. Pero también tienen una connotación, pues, como un instrumento más interpersonal. Cada vez que se abre, en este caso hace 20 años había un nuevo ámbito de lo interpersonal, también pues han aparecido nuevas formas de reiterar cosas que ya ocurrían en el contexto no online, ¿no? Pues, la adicción, etcétera, y cosas que son totalmente nuevas al contexto online, que serían pues, psicopatologías 2.0. Por tanto, las nuevas tecnologías se convierten en el vehículo, unas veces para transmitir información, digamos, violenta, bien a través de redes para apología de la violencia, incluso cómo construir armas, etcétera, y bien también para utilizarlas como vehículo para transmitir información pues de grabaciones, de fotografías que dañan la imagen de otros, unas veces con intención de herir a esa persona directamente para desprestigiarla, desvalorarla, amenazarla, y en otras ocasiones, como es en el caso, por ejemplo, a través de teléfonos móviles, pues grabación de ataques violentos como exhibicionismo de esa violencia gratuita que estas denominadas manadas, por su connotación irracional y de grupo, llevan a juego, solo como una parte más del propio proceso de manada. También se convierten en los medios, se convierten en la forma de continuar haciendo daño. Por ejemplo, el ciberacoso, hace 20 años se quedaba restringido el acoso escolar o el acoso o el bullying al contexto escolar y a las mediaciones del contexto escolar, o incluso a lo mejor en la propia localidad, en plazas, etcétera, podían aparecer pintadas o mensajes despectivos hacia la víctima, pero el ciberespacio se convierte en un vehículo más para esa continuidad. O sea, serían básicamente, y aparte el ciberespacio es un marco para el delito en sí, la red oscura, ya no hablar de las propias terminologías surgidas a partir del delito con la red, robar o secuestrar datos, introducir troyanos, introducir virus. O sea, realmente, aparte de todas las bondades, que son muchas, pues tenemos un reto en el siglo XXI, como en el último curso de extensión se habló, que se tuvo lugar en la UNED también. Tenemos un nuevo reto, porque esto es una pandemia. Empieza a ser ya un dato preocupante. Ya quedaría fuera ya de esta conferencia el hecho, por ejemplo, de las adicciones, que es un problemón tremendo. O sea, sería la otra vertiente. Una sería el ciberdelito y todo lo que tiene que ver con herir al otro, hacer daño al otro, y otro aspecto sería la adicción o el enganche tan tremendo que produce.
¿Hay diferencias entre las conductas que se pueden dar en estas agresiones impulsivas, grupales, en físico, ¿no?, en la vida real, que en el espacio digital? Obviamente está, ¿no?, en la connotación de tener contacto físico, pero aparte de eso, ¿hay diferencias en cómo se actúa?
Hombre, claro, en el vivo y en directo la agresión es directa cuerpo a cuerpo. Evidentemente eso no se puede producir por la red.
Internet, sí.
Pero cuidado, las amenazas, los chantajes, el utilizar las imágenes forzadas del otro para aún herirlo más, sí que produce un daño moral y psicológico irreparable. O sea, es como aquello que hemos hecho que te ha herido profundamente, que te ha dejado marcado de por vida, porque realmente una persona que es abusada, o dependiendo de la edad, pero si es en la edad temprana puede quedar marcado, encima te lo exponemos al público para que, claro, ahí queda se exacerba mucho más lo que es el proceso de violación o de agresión sexual.
Por desgracia, también está el anonimato, entre comillas, ¿no? Obviamente cuando pasan tipo las agresiones sexuales que hemos visto, son desconocidos. Al final, con una investigación puede llegarse a conocer la identidad. También pasa en el mundo, en el entorno digital, ¿no?, que este anonimato que da una pantalla, ¿no?, también te puede envalentonar. Obviamente habrá métodos para identificar al autor, pero también está esta parte,
sí,
¿no?
El anonimato produce la posibilidad Realmente lo que produce la red es el, al tener anonimato, sacar lo peor en aquellas personas que tienen esa parte, sacarla con más facilidad, porque te da la posibilidad del anonimato y de alguna manera el explícito, el que sepan quién eres, de alguna manera puede bloquear ciertas conductas por la presión social que puede ejercer el saber que sepa el entorno quién eres, etcétera. No pasa tanto en la red, de hecho se crean perfiles falsos. Uh-huh. Hay formas de y bueno, evidentemente los profesionales del delito, el ciberespacio, tienen formas y herramientas para detectar, pero en principio pues queda así como un halo, ¿no? Como un halo de muchas veces las víctimas, como pasa en la vida, digamos, no en el ciberespacio, porque el ciberespacio también forma parte de la vida actual, ¿no? Otras formas en la vida real no denuncian en un porcentaje muy elevado, por tanto, tampoco en muchos casos se queda esto en el aire y tampoco se denuncia. Uh-huh. Entonces, pues quedan impunes o por la propia, por ejemplo, en el grooming lo vemos claramente como el adulto que se hace pasar por menor mantiene una presión de chantaje y amenaza hacia el menor que hace que este guarde silencio. Lo tiene atrapado con una serie, primero lo va encandilando, hay una relación asimétrica total, y después lo tiene atrapado con el chantaje y con la manipulación, con las amenazas de hacer explícito lo que ha habido o lo que ha pasado, haciéndolo responsable al menor de la propia situación de desigualdad que ha habido entre el adulto y el menor. Y lo mantiene ahí, por tanto, las investigaciones afirman que hay muchísimos casos que no se llegan nunca a descubrir o a denunciar.
Uh-huh. También cuando se habla de este entorno del ciberespacio, claro, nos vemos a una persona actuando con su dispositivo. Entonces, ¿cómo se crea también en el ciberespacio la manada? Suponemos que será el trabajo en red, ¿no? Porque quizá en el entorno real, en la realidad, es varias personas contra una en un momento concreto. ¿Cómo se trabaja en la manada o cómo trabaja la manada en Internet?
La manada, más que nada, cuando trabaja en red, trabaja en relación a hacer ciberacoso o de alguna manera manipular a través de la red la coacción sexual. Uh-huh. mediante amenazas o incitaciones, propuestas indecorosas, hacer sentir a la víctima que la están acosando sexualmente, trasladando entre unos y otros imágenes de la víctima por la red. De alguna manera la manada, cuando actúa por la red, lo que hace sobre todo son las acciones sexuales de tipo psicológico y moral. Uh-huh. ¿Vale? Actuarían como un grupo de ataque sistemático en el ámbito de lo sexual hacia esa persona.
Este es uno de los problemas que nos ha comentado, muchas bondades, pero también muchos problemas y riesgos asociados a este escaparate al mundo. Suponemos que una de las formas para intentar, que no sabemos si se consigue, ¿no?, se podrá conseguir fácilmente atajarlo, es la educación, la formación, denuncia. Y de ahí la denuncia, y también de ahí la importancia de charlas como la que usted ofrecerá mañana.
La prevención, yo siempre como profesional del ámbito docente siempre hago mucho hincapié que evidentemente tiene que existir la parte, digamos, posterior de resarción de la víctima, de la justicia, etcétera, pero que no es suficiente y en el fondo eso no es suficiente. Es trabajar desde la prevención primaria antes de que ocurra, desde la prevención secundaria en aquellos contextos sociales donde sabemos que está presente y que puede ocurrir, ¿vale? Y desde la, evidentemente ya desde el impacto, desde la prevención primaria en cuanto a la lucha o desestructuración de los mitos de la cultura de la violación. Mitos. Uh-huh. como se lo merecía, se la ha buscado, la ha ido provocando, cómo va vestida, por qué antes dijo que sí, después que no, si no dice que no es que le parece bien. Esa serie de mitos que aguantan la pirámide de la cultura de la violencia, donde en la base tendríamos desde chistes es jactoso sobre este tipo de temas, bromas, risas vinculadas a esto, etcétera. En el segundo nivel ya tendríamos responsabilizar y culpabilizar a la víctima con todos estos mitos. Pasaríamos a un tercer nivel ya de acoso y de, pues, un poco a través de la red o incluso no en la red, o sea, en la vida, digamos, de a pie. Y para llegar ya a la cúspide de la pirámide tenemos manadas, tenemos violación, tenemos incluso el asesinato. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de que no se quieran dejar pruebas, en perfiles ya más psicopáticos podrían llegar a matar, ¿vale? Eso sería de alguna manera lo que, por lo tanto, en la base de la pirámide nos dice bien claro que tenemos que luchar contra ese primer nivel y ese segundo nivel, ¿no? De despropósito, de normalización y de ridiculación y de risas y de bromas de ciertas situaciones que están tendentes a hacia lo que son la cúspide de la pirámide, hacia el delito en sí. Uh-huh. Aquí ha jugado un papel muy importante lo que es también en los últimos 20 años, es impresionante la cantidad de páginas pornográficas de todo tipo, con masoquismo, con sadismo, con todo tipo de parafilias, ¿vale? Uh-huh. Y nuestros jóvenes tienen una gran capacidad de acceder a esto, por tanto malaprenden lo que es la sexualidad. Por tanto, también como una prevención primaria y prevención secundaria, y en esta línea iría hasta la conferencia de mañana en prevención secundaria, porque los institutos son ya una fuente importante de chavales y que pueden estar vinculados al uso de nuevas tecnologías y al aprender cosas que no son realmente la sexualidad. O sea, habrá que reeducar a nuestros adolescentes a qué es realmente la sexualidad, qué es la afectividad, qué es la empatía en lo sexual, etcétera. O sea, por ahí va esa línea. O sea, realmente hablaríamos en el caso de la conferencia mañana de prevención secundaria. La primaria es antes de que se hayan indicadores y antes de que haya ocurrido nada. Uh-huh. La educación sexual y la concienciación de estos problemas tendría que ser una formación transversal. Tendría que empezar desde educación en empatía y habilidades sociales y respeto y confianza hacia el otro en primaria, para continuar ya con formación más explícita en sexualidad y en trato respetuoso en las relaciones sexuales, y educación en no violencia de género, etcétera, en la secundaria, y continuar a lo largo de la vida. Realmente, si queremos acabar con este problema, tenemos que empezar por ahí.
Uh-huh. Cuando se les hace ver, usted, ¿no?, también por la experiencia, a los jóvenes, este tipo de situaciones, se ríen, esto no va conmigo, lo asumen, dan el paso, reconocen que lo hacen, que no lo hacen. ¿Cómo suelen reaccionar, ¿no?, cuando se les pone de frente a esta situación, los riesgos que lleva aparejados?
No hay que olvidar que los adolescentes, igual que nosotros, formamos parte de una sociedad de cultura de la violación, donde se vuelven a utilizar estrategias que fomentan, no es que fomenten, perpetúan el hecho de que se siga necesitando la mujer, que la protejan, la mujer siga necesitando que tiene que ir acompañada, la mujer sigue necesitando que no vaya por la noche por ciertos sitios. La mujer es, de alguna manera, las ideas de protección o de apoyo van en esa línea. Entonces, si entrevistas a jóvenes, te contestan de ese tipo. Pues si tengo una amiga la acompañaré, si tengo a mi hermana, mi padre va a buscarla. O sea, como estamos otra vez, de alguna manera, sin darnos cuenta, siguiendo vacunando, en permanecer ahí, en ese afán de proteger a esta mitad de la población que debería tener tanta libertad como la otra. Quiero decir con esto, el trabajar con el tema del acoso sexual o de cualquier agresión sexual del tipo que sea, parte de la base de cambiar esa concepción de que media parte de la población tiene que ser protegida, porque seguimos perpetuando la violencia. La seguimos perpetuando porque aquella que no va protegida o su familia es culpable o ella no ha tomado medidas, o se ha ido a casa de alguien y cómo te vas a casa de alguien, o uh-huh. porque bebes demasiado, etcétera.
Pues ya por último, María Bernardina, porque no le queremos robar mucho más tiempo. Mañana suponemos una charla especialmente dirigida al estudiantado, pero si alguna persona relacionada con la educación, algún padre, madre, tutor, dice, pues mira, a mí me interesa porque quiero prevenir también desde el hogar, ¿también están invitados o pueden participar de esta conferencia?
Por supuestísimo, además me he comprometido con el coordinador de Conferencias Blancas, Juan Lu Fernández, uh-huh. Le he traspasado ya la presentación, porque al final de la misma hay bastantes recursos públicos, tanto para formar, para utilizar por profesionales en el ámbito de la tutoría en los centros, como para buscar ayuda en un momento uh-huh. ya de producirse el daño, y entonces va a ser trasladado, por supuesto que sí.
Pues esperemos que pueda ayudar a mucha gente, que con conferencias como la suya, pues el modelo y el chip vaya cambiando la sociedad. María Bernardina, muchísimas gracias y que vaya muy bien también la intervención de mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, con la UNED. Gracias.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
I una setmana més anem a obrir aquest espai per tal de conèixer quina és l'activitat que es du a terme des de la Generalitat Valenciana per tal de donar eixida, visibilitat a les empreses valencianes al món. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a la directora general d'internacionalització, Maria Dolores. Mari Parra, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui vostè ha dedicat part important del matí a una jornada, un seminari en el qual es parlava d'exportar a un país que aquests dies, especialment per temes futbolístics, està en boca de tots, com és Aràbia Saudí.
Així és. Pues bé, avui hem tingut tot el matí, hem estat connectats en ICEX, en l'oficina comercial, en aquest cas de Riad, per parlar d'una nova certificació que afecta l'exportació no només dels productes europeus, sinó de tot el món a un mercat com un mercat important, no? Sobretot per a algun sector com és el d'Aràbia Saudí.
Uh-huh. En aquest cas, algun sector, en quant a les empreses valencianes, a quin afecta especialment o quin és el que té més relació comercial en Aràbia?
Pues mira, això te conté primer d'on ve, no? Uh-huh. Farà un mes i mig es va constituir la primera comissió de revisió dels acords de comercials, no? Que és una de les novetats d'aquesta legislatura que tenim en la Conselleria d'Economia Sostenible, i el que volíem era això, no? Detectar quines eren les barreres a l'exportació en els sectors valencians, no? I uh-huh. traslladar-ho d'ahir a l'Estat i de l'Estat a Brussel·les. I en aquesta reunió van ser doncs principalment el sector ceràmic, el sector del marbre i el sector del joguet i de textil i producte infantil, els que ens van dir de que feia ja un parell de mesos que els havia arribat una informació que encara no pareixia, no, que estava contrastada, que era un rumor, que és que per exportar a Aràbia Saudí feia falta un certificat nou, un certificat que ningú sabia com se tenia que fer ni qui ho tenia que fer, perquè tota la documentació que n'hi havia en la plataforma web estava en àrab. Uh-huh. I la veritat és que estava afectant a les exportacions perquè havia paralitzat, no? Directament en frontera, a qui els havia pillat en frontera i els que tenien els contenidors preparant-los, no? Uh-huh. Així, al territori valencià, doncs prou d'euros, no? Que se quedaven sense poder vendre en aquests mesos. I ens van ficar a parlar en ICES, com sabeu també des de la conselleria el que volem és que treballar, no? De la mà de totes les persones, totes les institucions que ens dediquem a fer més fàcil aquesta cosa complicada de la internacionalització. I parlant en ICES València, el van plantejar, mira, escolta, tenim aquesta problemàtica, penseu que des de l'oficina comercial d'Aràbia ens podrien explicar, no? Ja que ells estan in situ, uh-huh. com passar aquesta certificació, que ens donen informació, perquè com bé vos he dit, pareixia que tota la informació només estava en àrab, després pareix que la van traduir a l'anglès, però encara així ells tampoc sabien molt bé, ells parlen dels propis d'allà, des d'Aràbia, vull dir que no dels espanyols que estan allà, sinó que ells mateixos encara no sabien molt bé a quins productes afectava, a quins no. I jo crec que per això la jornada avui, que he de dir que, bueno, ha sigut un èxit. Hem tingut connexió en directe des de Castelló, Alacant i València per a que evitar, no, que la gent de Castelló se tinga que desplaçar a València o que la gent d'Alacant tinga que fer aquestes dues hores per a vindre fins a València per a poder estar en la jornada. I el que van fer és que fora tot digital, no, que des de les oficines de Castelló de ICEX, des de l'oficina d'Alacant, se pogueren connectar i així n'emitíem menys CO2 a l'atmosfera.
Que també és un compromís.
Compromís important que tenim els polítics avui en dia i tota la societat. I la veritat és que se van començar a sumar altres províncies de tot l'estat i ha sigut un èxit. Hem tingut 160 empreses connectades, però bueno, és de Bilbao, Barcelona, Madrid, Múrcia, Tenerife... Vull dir que jo crec que també ha sigut un exemple de coordinació i de que al final, si entre tots fem força, no, pues el que se pugui arribar la veu de que se'ns estan bloquejant d'una forma no racional, no, les exportacions en un mercat com és el d'Aràbia Saudí. I bé, hem tingut aquesta xerrada informativa, ens ha explicat tota la certificació, sobretot jo crec que el més interessant ens ha ficat de manifest la complexitat i aquell que estiga exportant a Aràbia Saudí, doncs ha de començar a valorar com fer per a passar aquesta certificació, perquè imagina que el cost final pot arribar a uns 20.000 euros de despesa per a poder continuar exportant a un mercat com aquest, però després la complexitat, no? Perquè ens contava el conseller de l'oficina comercial que s'ha de registrar per cada una de les referències que té l'empresa per a exportar. Si l'empresa té 1.000 referències, tindries que certificar aquestes 1.000 referències. Però el problema és que també per a cada empresa a la que tu estàs exportant, és a dir, l'importador que tens allà, cada un d'ells se tindria que registrar a la plataforma, bueno, en tot el que això comporta, no? Hi ha que vindre a fer inspeccions així in situ. I la veritat és que jo crec que ha sigut una jornada molt interessant que ens ha permès saber de primera mà això és el que n'hi ha, no? I estàs dispost o no estàs dispost o disposta a afrontar en temps i en despesa econòmica aquesta certificació. I bueno, ara ja toca valorar, no, per part de cada empresa. Per la nostra part, el que hem dit és que una de dos hem de fer extensiu a la Comissió Europea i a l'OMC que aquesta barrera és una barrera al comerç que jo crec que ronda ja la no legalitat, no, dins de les normes de l'OMC, i per tal que jo crec que la Comissió hauria de queixar-se i que se repense, no, que se revalore el fet de que Aràbia Saudí estiga fent aquesta paràlisi de les exportacions. És veritat que el país pues, ha començat a diversificar la seva economia per a no dependre tant del petroli, i una de les accions doncs, és això, no? Defenses
protegir
la seva indústria,
no?
Exacte, i una forma de tindre ingressos per a poder fer front a les seues pròpies infraestructures, però que també ens comentava l'oficina comercial que és una miqueta absurd, no? Perquè si tu estàs invertint en generar noves infraestructures, no sé, edificis públics nous, que necessiten al mateix temps, de, sobretot matèries de construcció, però estàs tancant la frontera, tu en la teua pròpia indústria, avui per avui, no pots donar resposta a aquestes necessitats. Aleshores, que, bueno, que s'hauria hagut de fer en un... d'una forma doncs, més transitòria, no? Donar un període de transició una miqueta més llarg. Per la nostra part, dir a les empreses valencianes que s'estiguen escoltant que aquesta despesa de la certificació per a poder vendre en mercats tercers està subvencionada al 50% dins de les nostres ajudes que de normal ja veníem donant, i per si algú no, encara no ho sabia, doncs que això és un cost elegible i que per a l'any que ve doncs qui estiga tenint aquests problemes en Aràbia Saudí podrà ficar com una despesa més a subvencionar, doncs si són 20.000, 40, 60.000 euros
que, sí,
que es coste poder enviar la seva producció allà.
Doncs ara, no, queda aquest període de reflexió, com vostè ha dit, si seguís treballant o no amb aquest país, però també altre dels temes que tenen hores ara entre mans és continuar promocionant també la ceràmica, empreses que treballen així de fora, empreses que porten el nom de les empreses valencianes fora del món, i en aquest cas els premis que es donaran a Cebisama 2020, ja crec que es va començar amb els Estats Units i ara un altre país una miqueta més a prop.
Doncs sí, com podeu veure, com que els mercats no naturals, no, per dir-ho d'alguna manera, cada vegada se'ns compliquen més, jo crec que no hem de deixar de banda els nostres mercats naturals i sobretot Europa, no? D'estar presents en el nostre mercat natural, que és el mercat europeu, i un país tan important com és França per a la ceràmica. Enguany hem elegit França per aquests motius, perquè és un dels principals, una de les principals destinacions de la ceràmica de Castelló, no? Nostra, la ceràmica valenciana. L'any passat va ser la primera edició i ho vam fer en Estats Units perquè era un mercat que estava creixent per damunt del 10%, estava en 11% de creixement de l'exportació. Continua en una molt bona tendència, però clar, no podíem tornar a premiar a Estats Units perquè ja els primers, no? I això és top 10, van vindre l'any passat i enguany, per lo que vos estava dient, no? Per reforçar la nostra presència en un mercat important tant com és el francès, doncs hem volgut que siga França. Anem a premiar els 10 millors importadors i distribuïdors francesos que estan utilitzant el Tile of Spain i la ceràmica nostra de Castelló i alguns que estan fora de Castelló, però bueno, parlo de Castelló perquè principalment el 90% de la producció se fabrica a la nostra província. Els premis, que són uns guardons que premien la fidelitat, no? I altres coses més que ara vos contaré, se donaran el dijous de fira. Farem una gala i un sopar, que com sabeu enguany Cebisama és del 3 al 7 de febrer i esperem que faça bon temps i que no mos ploga i que també acompanya això, no? A aquesta gala. Com fem la selecció del mercat? Doncs principalment fem un comitè de selecció en el que està Aster, en el que està Cebisama i en el que està la Conselleria d'Economia i valorem conjuntament també l'oficina comercial de París, en aquest cas, quins són les 10 empreses que més estan fent per a la promoció del nostre producte allà, perquè al final si hi ha una empresa francesa que està exposant producte valencià allà, això també està fent, no?, que se te conega en aquest mercat i que siga més fàcil poder penetrar-lo i de poder fer una marca, no?, de que se te conega, que al final el consumidor final doncs acaba elegint un producte, en aquest cas, del Tile of Spain. Per això vam crear 5 categories, on hi ha 2 premiats per categoria. Tenim un premi de personalització de projectes d'interiorisme, perquè, com sabeu, i cada setmana vos conte, no?, que volem posicionar-nos com aquest consum de disseny, no?, i de que al final la ceràmica és un element més del teu hàbitat, no?, de la teua decoració, i que no és només construcció, sinó que li volem donar aquest valor afegit. Per això hem pensat de fer un premi de personalització de projectes d'interiorisme. També tenim un premi en la categoria de trajectòria empresarial, un altre d'expansió, un quart premi que és de fidelitat a la marca, el Tile of Spain, i finalment un de fidelització al client. Estem encara mirant a veure on farem la gala enguany. L'any passat va ser dins de fira per aprofitar tot l'ambient que estàvem tenint. Sí. I jo crec que aquesta és la idea, no? Continuar estant presents en Cebisama, que se pugui premiar allà. I el premi jo crec que val la pena també que ho destaque, no és simplement una placa, no?, que donem, no és només un cartellet que fica vostè ha sigut premiat i gràcies per la seva trajectòria empresarial, sinó que seguint el que vam fer l'any passat els vam regalar una peça d'art valencià, no? Aleshores jo crec que també això és important, el que fiquem en valor a un artista ceramista valencià, que és el que s'encarrega de fer els guardons, i esos 10 guardons per als premiats. Fiquem un vídeo que explica la peça, perquè aquesta peça està creada cada any específicament per a aquests guardons, és a dir, no és repetible a la de l'any passat, és única, està numerada, vull dir que és de l'1/10, no? 2/10, no n'hi ha una altra en el món que siga igual, i el que fem és veure qui guanya la Bienal Internacional de Ceràmica de Manises, veure si hi ha algú valencià, intentar que siga ell qui fa aquesta obra d'art. L'any passat va ser Pablo Illot i ara que farà 5 o 6 dies que crec que ja han eixit els guanyadors d'aquesta Bienal Internacional de Ceràmica Manises, doncs hem de sentar-nos a veure en la Direcció General de Comerç, que és la que està encarregada d'aquests premis, per veure qui podria desenvolupar aquesta edició i aquests guardons. Jo crec que és una oportunitat també per a projectar a nivell internacional els nostres artistes valencians a l'exterior, perquè al final quan les empreses marxen el seu premi, doncs això, se du una peça d'art valencià i vos he de dir, no, com a anècdota, que l'any passat els americans que van vindre així i els van guardonar, quan van tornar a la fira de Coverings, que si sí. recordeu, i després vam tornar a la conselleria allà, tenien exposats els seus guardons en la pròpia fira. O sigui que de veritat ens van sentir molt, molt contents de veure que ficaven en valor.
Claro, no, sí, estava també exposat, això és que també li tenien estima i no consideraven que era important que estiguera. I també, directora, ho va comentar la setmana passada, però si vol fem un recordatori, no, d'aquest Go Global que arriba d'ací uns dies, com estan en la participació, no, l'interès de les empreses?
No, la veritat és que estan anant molt bé. Ja recordeu l'altra setmana passada que van dir ja tenen 4-6 inscrits el primer dia o el segon dia. Ja estem quasi en les xifres de fa una edició. Dir que hem incrementat el nombre de compradors que vindran finalment a participar del Go Global. Així que vos torneu a insistir a les empreses que ens estigueu escoltant. Torneu a entrar a la web perquè s'està actualitzant en nous compradors. Ne tenim ja 49. L'altre dia que vam parlar ne teníem 30, ja ne tenim 49, i com vos dic, de sectors variopintos, vull dir que tenen l'oportunitat totes les empreses que s'estiguin escoltant de veure què és el que n'hi ha de, seu i poder inscriure-se perquè és 100% gratuït i jo crec que durant dos dies van a dependre moltíssim, sobretot van a intentar fer negoci, que és de lo que també se trata. Vos recorde la web congresoglobal.com, simplement inscriu-se tant per a tancar reunions en la red exterior de l'IBACE o en el ICEX o en els compradors, que com vos dic ja tenim quasi 50 empreses registrades i que vos esperem la setmana que ve per a dir-vos també com ha anat i quines són les tendències en internacionalització que se parlaran en aquest espai sectorals que tindrem a Fira València.
Doncs ens quedem emplaçats, no?, també a aquesta conversa. Doncs, directora, com cada setmana, moltes gràcies per apropar-nos a aquestes pinzellades de la tasca que fan per tal de donar visibilitat a les empreses valencianes al món i bona setmana. Parlem d'ací uns dies.
Bona setmana. Moltes gràcies. Dame el aliento, siéntate cerca, dime que sí, hazme guirnaldas con mil palabras, dame una excusa, quiero creer.
Arribem a les dues en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys en d'esport, Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Mueve.